Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo i Marc Rodríguez.
Bon dia. El govern estudiarà entre avui divendres el possible relaxament de mesures en l'àmbit de la restauració, l'esport i el lleure. Tot plegat davant la millora dels indicadors que també obre la porta a planificar una desescalada amb l'horitzó de la Setmana Santa.
El que no es volen fer són passes enrere, així que el Procicat acabarà determinant els canvis que hi podria haver de cara a dilluns amb les dades en temps real. Damunt la taula, doncs, aquesta ampliació d'horaris de bars i restaurants i també més flexibilitat en les extraescolars. Menys probable, en canvi, es veu tocar per ara el confinament comarcal i queda descartat del tot l'aixecament del toc de queda nocturn. Sobre què es podrà fer i què no per Setmana Santa, el Departament de Salut vol acabar de determinar-ho durant els propers dies, buscant aquest equilibri entre la situació sanitària i els interessos dels sectors econòmics.
D'aquesta manera hem encapçalat el Notícies en xarxa d'aquest dimecres, dia 3 de març, i al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars de la jornada.
El govern reclama poder administrar la vacuna d'AstraZeneca a població de fins a 65 anys com a mínim. Considera que la reacció és la mateixa que s'està demostrant en països on s'està fent, com per exemple el Regne Unit. Salut remarca que les residències del país avancen cap a la incidència zero gràcies al ritme de vacunació.
L'atur creix en més de 4.200 persones a Catalunya. És el pitjor registre dels últims 9 anys en un mes de febrer. Això deixa les oficines d'ocupació amb més de mig milió d'inscrits i un impacte sobre pràcticament tots els sectors de l'activitat. Aquestes dades no inclouen les 190.000 persones afectades pels ERTOs.
8 dels detinguts pels aldarulls de dissabte formaven un grup violent i organitzat que els Mossos han desarticulat. El major del cos i uns 200 comandaments s'han reunit en les últimes hores per analitzar els incidents i determinen que la dels últims dies no és una crisi policial, sinó social, que requereix una resposta col·lectiva.
El govern espanyol ultima un decret per posar fi a les carreres universitàries de 3 anys. L'esborrany especifica que els graus duraran un mínim de 4 anys. La Generalitat s'hi oposa i apel·la a l'autonomia de cada centre.
L'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, i l'exassessor a la presidència, Jaume Masferrer, estan en llibertat amb càrrecs. Continuen, però, sent investigats pel delicte d'administració deslleial i també corrupció, entre particulars, en el cas del Barça Gate.
A la Copa del Rei, el Barça rep el Sevilla en la tornada de les semifinals i amb l'obligació de remuntar el 2-0 encaixat al Sánchez-Pizjuán. Pedri podria ser la novetat a la convocatòria. Obrim àrea de serveis. En primer lloc volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària del país. Connectem amb el RAC. Armand Maravalle, molt bon dia.
Bon dia, ara mateix ja tenim les retencions habituals a la xarxa viària del país. Pel que fa a les entrades a Barcelona, la situació és complicada a diverses vies i comencem destacant un accident a la C58, a l'accés per Ciutat Meridiana, que talla tres carrils d'entrada i ja deixa almenys un quilòmetre de retencions. Més enrere, en aquesta mateixa via, també hi ha lentitud entre Cerdanyola i Montcada. Per la Pota Nord també hi ha trànsit molt congestionat a la C31 a Badalona i a la Pota Sud, a l'A2, a l'altura de Sant Joan d'Espí, tenim 2 quilòmetres de circulació molt densa i també hi ha cues a l'AP7, al nus del Papiol, en direcció Martorell. Les rondes van molt atapeïdes al seu pas pel nus de la Trinitat, tant la ronda de dalt, on hi ha aturades des de Santa Coloma, que ja arriben fins a Montbau, com a la ronda litoral, amb 3 quilòmetres de retencions, que van des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. Això és tot des del RAC. Bon dia.
I tenia portada ara amb la previsió del temps. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya i amb la Carme Farnell. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Doncs avui tornarem a esperar un dia de força núvols, poca precipitació i d'una temperatura molt suau per començar el dia. En alguns sectors fins i tot una temperatura més alta i de cara al migdia molt homogènia. És a dir, que serà molt similar a bona part del territori i que es mourà entre els 14 i 15 puntualment 16 graus. Sí que s'han d'obrir algunes clarianes, però molt tímides i durant les hores centrals del dia. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
Aquesta setmana el govern revisarà les mesures restrictives per la Covid-19 i estudia fer un calendari de previsions fins a la Setmana Santa.
I d'aquesta manera l'executiu el que vol és atendre les peticions d'alguns sectors afectats per les restriccions, però de moment manté el toc de queda nocturn i també el confinament comarcal. Ens ho explica la nostra companya Mont Carvajal.
Les dades epidemiològiques milloren lleugerament, però molt a poc, i el govern vol ser prudent. Tot i això, la portaveu Meritxell Budó admet que estudien relaxar mesures per la restauració o l'esport ben aviat.
Entre demà i divendres hem d'anar veient, en funció de com va evolucionant la pandèmia, quines altres mesures podem anar aixecant. No? Ens estem plantejant temes del sector de la restauració, ens estem plantejant temes del sector de l'esport o de les activitats extraescolars que en aquest moment encara no estan permeses perquè és per aquells col·lectius de més de 12 anys. És a dir, estem en la revisió d'aquestes mesures que encara tenim vigents.
Davant les peticions d'alguns sectors, el govern estudia fer un calendari amb les previsions setmanals per saber què i quan estaria permès. Seria una agenda fins a una mica més enllà de Setmana Santa.
I per la seva banda, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha reiterat la necessitat de donar més aire a diversos sectors si les dades de la pandèmia continuen millorant. A més, també ha anunciat la petició que s'ha fet des del Departament al Ministeri d'ampliar el límit d'edat com a mínim fins als 65 anys per tal d'administrar la vacuna d'AstraZeneca. Ens ho explica tot plegat el nostre company David Amador.
Josep Maria Argimon, en la seva compareixença, ha recordat que l'opció de donar més aire es discutirà aquest dimecres, però també ha dit que cal buscar l'equilibri per seguir en la bona dinàmica.
No ens movem, ens tanquem, això ho coneixem des de fa segles, i ja està. Ara morirem d'una altra cosa. Llavors aquest equilibri, que no sé si el sabem trobar, és molt complicat i no sempre l'encertem.
D'altra banda, el secretari de Salut Pública també demana ampliar fins als 65 anys el límit d'edat de la vacuna d'AstraZeneca i ha fet una crida al Ministeri de Salut espanyol.
Demanem aquesta revisió al Ministeri perquè, d'alguna manera, jo crec que estem privant a molta gent d'aquesta vacuna, que és una vacuna eficaç, efectiva, i a la vegada també, diguem-ho clar, crec que hi ha una sèrie de, o ens està portant també, problemes logístics que podríem d'alguna manera alleugerir.
Argimon, recordem, també ha dit que els casos de Covid-19 en residències estan anant cap a la tendència zero, ja que ara mateix només hi ha 42 casos diagnosticats. A més, Argimon també ha anunciat que les persones vacunades amb dues dosis ja no seran considerades contactes estrets. Això també beneficiarà els geriàtrics, on es permetran més sortides i més visites. Una altra dada, la variant britànica de la Covid-19 ja és la soca predominant a Catalunya, amb el 60% dels casos diagnosticats.
I mentrestant, continua l'evolució positiva de la majoria d'indicadors de la pandèmia i també de la situació als hospitals. Ha tornat a baixar el risc de rebrot, que ara es manté en els 230 punts, i la velocitat de propagació del virus, que també es manté per sota de l'1 després de disminuir 0,2 més en les últimes hores. El nombre de nous contagis confirmats pel Departament de Salut és de 1.285, i als hospitals les xifres també van a la baixa, amb menys persones ingressades a planta que fa un dia, i també menys pacients a les UCI. Pel que fa a les persones mortes, segons el darrer informe, s'han comunicat 22 defuncions més.
I com dèiem, la vacunació a les residències ha millorat notablement la situació a totes les regions sanitàries de Catalunya. A la de Girona, per exemple, durant la primera quinzena del mes de febrer, les defuncions a causa de la Covid-19 van disminuir un 68% respecte al mateix període del mes anterior. La Clara Vicens, des de la Televisió de Girona, ens acosta la situació a la residència geriàtrica La Vostra Llar, a Blanes.
La vacunació es va produir sense complicacions i aquesta residència no es van produir positius entre l'administració de les dues dosis. Gràcies a això, han pogut alleujar algunes de les restriccions. Ara ja poden rebre visites de familiars amb normalitat i alguns ja han pogut fer les primeres sortides fora del centre.
Ens vam acostar aquí davant, que hi ha la platja. Sí, la mar de bé. Ens vam posar sota d'una cosa que treu el sol, no? Perfecte.
Anàvem a dinar un cop al mes tots junts, anàvem els divendres a fer cafè també tots junts, tots els que volien, amb els familiars inclosos, i per tant fèiem moltes activitats. O sigui, ara fa un parell de setmanes hem tornat a fer les sortides.
A la Vostra Llar de Blanes també s'han pogut vacunar la trentena de treballadors. Una vacunació necessària i esperada, ja que expliquen que durant la pandèmia els treballadors també van restringir el contacte amb els seus familiars propers per evitar contagiar.
La Covid-19 acostuma a deixar seqüeles com la fatiga crònica entre els usuaris de residències de la tercera edat. En un centre de Lleida utilitzen sessions de teràpia ocupacional per potenciar l'autonomia dels residents amb l'objectiu de millorar les activitats del seu dia a dia. És una crònica d'en David Figuerola des de Lleida Televisió.
Una gran part dels usuaris dels centres residencials de la tercera edat que han passat la Covid-19 arrosseguen seqüeles com la fatiga crònica. Aquest és el cas del Manuel, que després de patir el virus, assisteix a teràpia ocupacional per millorar la seva autonomia. Les sessions tenen com a objectiu millorar la independència dels usuaris mitjançant activitats basades en material del dia a dia.
Una de les seqüeles que és més comú quan passen la enfermedad és el tema de la fatiga crònica. El tema de que se cansen moltíssim a les seves activitats diàries.
Els usuaris afirmen que les sessions els ajuda a millorar el seu dia a dia i de mica en mica a recuperar-se del tot. El personal també remarca la importància de treballar conjuntament entre els diferents àmbits, siguin fisio, educació social o psicologia, per veure importants avenços entre els residents.
Vuit i deu ara del matí, després d'un 2020 molt dolent en l'àmbit del turisme, les comarques gironines afronten aquest 2021 amb l'esperança posada en l'èxit del procés de vacunació.
Mentrestant, i com ja es va fer l'any passat, el patronat apostarà per fer promoció al turista més proper fins que no s'esvaeixin els dubtes actuals. Ens ho explica en Dani Vilà des de Televisió de Girona.
Saber què passarà amb la temporada turística és la pregunta del milió que es fan sobretot comerços, hotelers, restauradors, taxistes i un llarg etcètera. Des del patronat de turisme no amaguen que encara hi ha molts dubtes de què passarà, però confien en la bona evolució de les vacunes.
Bueno, de la temporada del 2021, primer hem de vèncer la incertesa. No se'ns escapa cap que en aquest moment doncs, encara hi ha una incertesa sobre... Com avançarem amb això, no? Com avançarà la pandèmia? Com avançarem amb la vacunació, que sembla que serà doncs ràpida? I després com això ens transformarà també doncs, a una certa tranquil·litat i a una certa, potser, seguretat pels mercats internacionals.
Un element clau per aquest auge turístic passa per l'aeroport de Vilobí d'Onyar. Ryanair ja ha anunciat una trentena de destinacions des de les instal·lacions aeroportuàries gironines.
I el comerç està molt pendent del Procicat, el sector que aquest dilluns ha pogut obrir les botigues de més de 400 metres quadrats i els centres comercials reclama ara poder obrir el cap de setmana per intentar salvar la temporada. Els sindicats adverteixen que cal mantenir, però, les mesures de seguretat. Ens ho expliquen des de Lleida Televisió.
Els sindicats celebren també l'alleugeriment de les restriccions que permeten agafar aire a un sector molt castigat per la pandèmia, recordant, però, la importància de mantenir les mesures i les condicions de seguretat en tot moment.
Bueno, està clar que el comerç pues, aquestes restriccions les ha patit, que nosaltres veiem bé que ara pues, s'hagin flexibilitzat una mica, que aquestes botigues de més de 400 metres puguin obrir, sempre i quan hi hagi les mesures de prevenció adequades.
Esto puede beneficiar al comercio siempre que se mantengan las medidas de seguridad tanto para los clientes como para los trabajadores, siempre que también se restrindan las zonas de venta en zonas importantes, en las zonas del género que quieran vender de prioridad.
Des del sector del comerç, esperen que es puguin alleugerir més les restriccions en els pròxims temps. En aquest sentit, des de Pimec, es recorda que el fet d'haver de tancar els dissabtes suposa una pèrdua de 4 milions.
I a les Terres de l'Ebre, els alcaldes fan front comú per reclamar superar el confinament comarcal. Consideren que no poden ser tractats com l'àrea metropolitana per la seva baixa densitat de població. Ens ho expliquen els companys de Canal 21 Ebre.
Les Terres de l'Ebre han començat el març amb un índex de rebrot moderat, de 65 punts, mentre que la mitjana catalana és alta, de 240 punts. La millora dels registres contrasta amb les actuals restriccions de mobilitat. Els alcaldes i alcaldesses s'han sumat als empresaris que reclamen que el confinament siga regional i no comarcal. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, també proposa que les quatre comarques de l'Ebre siguin una unitat territorial, així com la reobertura dels comerços en dissabte i un horari més flexible per a la restauració.
Que nosaltres hem de ser tractats com a una regió de Terres de l'Ebre. No se'ns pot considerar ni municipi al seu moment amb aquell confinament municipal que vam viure fins fa poc, fins fa 15 dies, o comarcal com tenim ara. Tenim una densitat de població petita, baixa.
Un cas curiós es dona a Sant Jaume d'Enveja, al Montsià. A l'altra banda del pont, lo passador és el Tebre i, per tant, el Baix Ebre. Joan Castor Gonell també creu que el govern català i el Procicat haurien de valorar un altre confinament per a les Terres de l'Ebre.
I el punt punt d'un quart de nou del matí us expliquem que l'atur creix amb més de 4.200 persones a Catalunya. És el pitjor registre dels últims 9 anys en un mes de febrer. Això deixa les oficines d'ocupació amb més de 500.000 d'inscrits i un impacte sobre pràcticament tots els sectors de l'activitat. Desgranem aquestes dades, Marc.
Sí, expliquem com són aquestes dades d'ocupació, perquè aquest febrer ha tornat a pujar l'atur. Ara hi ha 4.209 persones més a les llistes de desocupació i puja en gairebé un 30% respecte al febrer de l'any passat. Per tant, ara a Catalunya, com expliquem, hi ha més de 500.000 de persones desocupades i, de fet, no hi havia tants aturats des del gener del 2016. Per províncies, si desgranem, augmenten totes, però on més creix és a Barcelona. Més de 3.400 desocupats més. A Tarragona també hi ha, en aquest cas, un augment del 0,79, mig miler de persones sense feina més respecte a l'últim mes, i creix també, tot i que en menor mesura, com veiem, tant a Lleida com a Girona. Els serveis han estat, en aquest cas, el sector que ha liderat aquesta pujada de l'atur a Catalunya aquest mes de febrer, amb 3.337 desocupats més respecte al mes anterior. I els segueixen l'agricultura i també la indústria. L'agricultura en suma 250 i la indústria 121. I a més, també val a dir que aquestes dades no inclouen les 190.000 persones afectades pel ERTO, que també augmenten. Ara hi ha 81.500 ERTOs més, per tant, menys llocs de feina respecte a fa un any, i com dèiem també, pel que fa a les dades, 192.787 ERTOs són 20.000 més respecte al mes de gener. L'única dada positiva és l'increment del nombre d'afiliacions a la Seguretat Social.
Aquestes són les dades, i en l'apartat de reaccions, el director general de Relacions Laborals, Enric Vinaixa, lamenta unes dades que es tornen a acarnissar en els més vulnerables. Des dels sindicats, a més, avisen que aquesta xifra pot créixer a causa dels ERTOs, com explica Ricard Ballera, de Comissions Obreres.
Seguim molt preocupats perquè l'afectació de l'atur, l'afectació de persones aturades i el que això suposa segueix centrant-se, segueix afectant a la destrucció de llocs de treball, a la destrucció d'ocupació d'aquells col·lectius que tradicionalment sempre s'han vist més afectats darrerament. Parlem de les persones joves i parlem també de les dones.
Bueno, ens dona una idea, però a més hem de recordar que a part d'aquestes 512.000 persones tenim 190.000 més que estan en expedients de regulació temporal d'ocupació, i són persones treballadores que estan en situació de risc, perquè moltes d'aquestes empreses que han hagut de suspendre la seva relació laboral perquè no tenen prou comandes o no tenen prou feina, estan moltes d'elles en situació d'insolvència.
També expliquem que un ciutadà de l'àrea metropolitana hauria de cobrar 1.322 euros al mes per poder viure dignament, però només hi arriba el 66% de la població. L'estudi sobre el salari de referència metropolità mostra també l'elevat pes que té l'habitatge sobre les despeses de la llar, però les dades, a més, que s'han analitzat encara no reflecteixen l'impacte de la crisi de la Covid. Ens ho explica la nostra companya Diana Bermejo.
El salari necessari per poder cobrir les despeses que suposa viure a l'àrea metropolitana ha augmentat en els darrers 4 anys més d'un 25%, fins a situar-se en els 1.322 euros i en els 1.420 si només tenim en compte la ciutat de Barcelona. Això vol dir que prop d'un 33% dels sustentadors de les llars no arriben a cobrar el sou que els permetria viure dignament. Per sectors, l'agricultura és on menys persones arriben a aquest sou, però en d'altres, com el comerç o l'hostaleria, prop de la meitat dels assalariats perceben també pitjors retribucions. Per a la vicepresidenta de l'àrea de desenvolupament econòmic i social de l'AMB, Montserrat Ballarín, cal potenciar sectors amb millors sous.
Precisament per les característiques de la nostra zona, no? Que veiem que són més elevades les necessitats i les despeses, doncs hem de continuar contribuint, per exemple, la industrialització, la reactivació econòmica basada en els sectors que produeixen salaris més elevats.
L'estudi mostra també que els residents a l'àrea metropolitana dediquen el 45% dels ingressos a despeses d'habitatge i manteniment de la llar, una xifra que va en augment. En canvi, han disminuït les despeses en transport, que l'àrea metropolitana atribueix a la integració tarifària.
I parlem ara de l'àmbit de l'educació, perquè el govern espanyol ultima un decret per posar fi a les carreres universitàries de 3 anys. L'Esborrany especifica que els graus duraran un mínim de 4 anys i això afectarà una vintena d'estudis que s'imparteixen actualment a Catalunya. En definitiva, s'acabaria el model implantat al seu dia pel ministre Wert, que distribuïa els estudis en 3 anys de carrera i 2 de màster. Una decisió aquesta que va en la línia del que defensa la Conferència de Rectors d'Universitats Espanyoles i dels representants dels alumnes, que consideraven massa cars als estudis superiors. La Generalitat s'oposa als canvis i apel·la a l'autonomia de decisió de cada centre. Vuit dels 13 detinguts pels aldarulls de dissabte passat formaven part d'un grup violent i organitzat que els Mossos d'Esquadra han donat ja per desarticulat.
Segons ha informat la policia catalana, es tracta de 5 homes i 3 dones, tots majors d'edat, que van actuar conjuntament amb un grau de violència molt elevat. Els Mossos asseguren que estan també darrere de la crema de la furgoneta de la Guàrdia Urbana, acció en la qual haurien actuat conjuntament. Dels 8, 6 són de nacionalitat italiana. També n'hi ha una de francesa i una d'espanyola. I en aquest sentit, el major dels Mossos i també uns 200 comandaments s'han reunit en les últimes hores per analitzar els incidents i determinen que la dels últims dies no és una crisi policial, sinó social, que requereix una resposta col·lectiva. Durant la trobada, que s'ha celebrat de manera presencial i telemàtica, també s'ha fet un reconeixement explícit als 17 Mossos d'Esquadra de Vic i extensible, a més, a la resta d'agents que han resultat també ferits.
I en aquest sentit, Ada Colau, l'alcaldessa de Barcelona, ha aprofitat el lliurament de medalles de la Diada de la Guàrdia Urbana per condemnar els actes vandàlics viscuts aquests dies, en especial l'atac a la furgoneta de la Guàrdia Urbana, on hi havia un agent a dins.
Tornem a transmetre, sense cap matís, tot el nostre suport a aquest agent en concret, que va passar per una situació traumàtica, on la seva vida va estar en perill, i assegurar que aquest Ajuntament estarà al seu costat i al costat de la Guàrdia Urbana, ja sigui en l'àmbit judicial, com en tot allò que faci falta.
L'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, i l'exassessor a la presidència, Jaume Masferrer, estan en llibertat amb càrrecs i continuen com a investigats en el cas del Barçagate. Tots dos es van acollir al dret de no declarar davant la magistrada, que ha aixecat el secret de sumari. La magistrada manté el club com a part perjudicada per l'actuació de la directiva dirigida per Bartomeu i no pas com a part imputada.
Escorcolls i detencions pel Barçagate, que han eclipsat la prèvia de la tornada de les semifinals de la Copa del Rei davant el Sevilla, que es disputarà aquesta nit a partir de les 9 al Camp Nou. Els blaugranes que estan obligats a remuntar el 2-0 de l'anada, i la novetat podria ser la presència de Pedri, que va fer l'últim entrenament amb normalitat. El tècnic Ronald Koeman veu possible la remuntada.
Tenemos confianza de poder ganar, pero hay que saber también que tenemos ahora resultado 2-0 en nuestra contra y tenemos que hacer un partido todavía mejor que hemos hecho otro sábado, entonces para poder pasar, pero nada es imposible.
I avui també hi ha cita important per l'equip femení, que disputa l'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions davant el Fortuna Danès. Un partit que jugarà a 4:45 de la tarda al Johan Cruyff, on les blaugranes han guanyat els 24 partits que hi han jugat aquesta temporada.
I en bàsquet, nova victòria del Barça a la pista del Panathinaikos per 77-85. I d'altra banda, a l'Eurocup, derrota de la Penya davant l'Unicaja per 77-90. Els vertinegres jugaran la classificació per als quarts de final en el proper partit contra el Nanterre. I a la Lliga Leport, el bàsquet Girona visita la pista de l'Almansa. Ens apropen la prèvia des de la televisió de Girona. Sebas Bahí.
Partit de caixa o faixa per mantenir les opcions al grup de l'ascens. El bàsquet Girona ha visitat la pista de l'Almansa amb el mateix balanç de 8 victòries i 8 derrotes que els manxecs, que de moment ocupen la cinquena i darrera plaça que dona accés a la fase per pujar. En la primera volta, l'Almansa es va emportar el duel de Fontejau per 78-89, però ara són els gironins els que arriben en millor dinàmica amb 3 victòries en les darreres 4 cites.
Però això canvia d'un dia per l'altre i hi ha reptes i motivacions en cada partit que fan que canvis en un moment determinat la dinàmica i juguis bé. Per tant, m'espero, com sempre i com cada partit que juguem, el millor rival possible, i el millor, el Mansa possible, és un molt bon equip amb molt bons jugadors, ja et dic, ben entrenat, i que a casa és una pista molt difícil.
Guanya avui no assegura del tot la cinquena posició, perquè encara quedarà pendent el derbi català contra Lleida, que també té paperetes per colar-se al grup de dalt. I és que els lleidatans, també amb 8 victòries, hauran de recuperar fins a 3 partits després de detectar recentment 8 positius a la plantilla.
El Primavera Sound tampoc se celebrarà enguany. El festival ha anunciat via xarxes socials que cancel·la l'edició que s'havia de fer del 2 al 6 de juny per les restriccions actuals i la impossibilitat de saber si aquestes es mantindran d'aquí a 3 mesos. Com es va fer l'any passat, les entrades es poden conservar per l'edició del 2022.
I avui és 3 de març i és Sant Medir, copatró de Sant Cugat, però, de fet, ni el sant pot canviar la situació actual. Les celebracions, com el tradicional aplec a l'ermita, s'ha suspès i han fet un acte simbòlic. Ens ho explica en Martí González des de Cugat Mèdia.
Arrenca la celebració del Sant Medir més especial des de la Guerra Civil Espanyola, l'última vegada que s'havia suspès el tradicional aplec al voltant de l'ermita. La pandèmia de la Covid-19 ha obligat a modificar els actes que s'han reduït al canvi del mocador de la Marieta en una trobada entre els geganters i el grup de puntaires, les noies de Sant Cugat, les encarregades de confeccionar tant el que encara duia a la mà des del 2002 com el nou. Escoltem Lluís Ansoleaga, de les noies de Sant Cugat, i Ferran Ballester, el president dels geganters.
Primer, que ens feia molta il·lusió que la geganta tornés a portar un nou mocador fet per nosaltres.
Evidentment, estem molt contents que les puntàries de la Unió ens hagin fet aquest nou mocador. El 2002 ens van fer un, justament del dia de Sant Pere del 2002, i ara ens han fet aquest, i també el recordarem molt per la data que és.
Aquest Sant Medir no hi haurà aplec, i de fet des de l'Ajuntament fan una crida perquè la gent no vagi fins a l'ermita. Malgrat això, estarà oberta per als qui la vulguin visitar, i també es manté la missa a les 8 del vespre i el concert una hora més tard a l'església del monestir, tot plegat per mantenir l'essència de la celebració malgrat les circumstàncies de la pandèmia.
La xarxa de comunicació local.
Semblava impossible tenir veu, estudiar, treballar. Semblava impossible decidir sobre els nostres cossos. Semblava impossible tenir els mateixos drets. I a tu, què et sembla impossible? 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Fèiem, fem i farem polítiques feministes. Diputació de Barcelona.
El 6 i 7 de març a l'Auditori, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya tindrà 3 convidats d'excepció. Els pianistes Josep Colom i Alberto Rosado i el director Juanjo Mena.
Junts ens oferiran obres de Beethoven, Poulenc, Lutoslavski i Ginastera.
Compra les teves entrades a auditori.cat.
Nutrició amb Laura Crosas.
La carxofa. La carxofa, Cinnarus collimus, és una hortalissa típica dels mesos d'hivern. Els seus orígens són al nord d'Àfrica o a la costa mediterrània. I en trobem de moltes classes, la violeta, la blanca o la més destacada a Catalunya, la carxofa al Prat. És molt versàtil a la cuina i té un sabor característic entre dolç i amarg, però a més és molt beneficiosa pel nostre organisme. Gairebé un 90% del seu pes és aigua i, per tant, aporta poques calories. Conté fibra soluble, interessant per millorar les digestions i el trànsit intestinal. També és ric en minerals, com el potassi, el fòsfor o el magnesi, i vitamina A i algunes del grup B. Millora la funció hepàtica i biliar i ajuda a controlar el colesterol. Quan compreu carxofes, és important que siguin tancades i amb les fulles juntes per assegurar-vos que són tendres i que les conserveu a la nevera fins al seu consum, ja que s'oxiden força ràpid. Tot i que la part comestible de la carxofa és només del 40%, la podeu consumir bullida, al forn o a la brasa, en truita, arrossos, cremes o guisats, o fins i tot laminar els cors en cru i servir-los amanits amb oli i sal. També podeu aprofitar el tronc cuinant-los al forn pelats, que queden ben bons. Una manera senzilla de coure-les és rentar-les bé, treure les fulles més dures i seques de l'exterior i el tronc, escapçar la part de dalt i posar-les en un cassó amb aigua mineral, sal, pebre i llorer, fins que queden cobertes per la meitat però s'aguantin dretes. Es bullen 20 minuts, però cada 5 minuts es tiren unes 4 o 5 cullerades soperes per sobre de les carxofes de la mateixa aigua de cocció. Les podeu servir amb un raig d'oli d'oliva verge, sal i sèsam torrat. Una bona idea, si encenem el forn al cap de setmana, és afegir una plata de carxofes i enfornar-les 40 minuts a 180 graus, ben netes amb oli i herbes al gust. Així tindreu una ració de verdura a punt per consumir durant la setmana. Gaudiu-la ara que n'és temporada. Afegiu-la als vostres menús per augmentar el consum de verdura i aprofiteu-ne totes les seves propietats.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo i Marc Rodríguez.
Bon dia, són 8:45 del matí i avui us estem explicant que el govern comença a estudiar el possible relaxament de mesures en l'àmbit de la restauració, l'esport i el lleure.
L'objectiu és donar aire als sectors com l'hostaleria o el turisme, i és que els indicadors i també la pressió hospitalària van a la baixa a Catalunya. Així, si no es volen fer passes enrere, el Procicat vol acabar determinant també els canvis que hi podria haver a partir de dilluns, però amb les dades a temps real. És menys probable, en canvi, que es toqui el confinament comarcal i queda descartat del tot l'aixecament del toc de queda nocturn.
Aquests són alguns dels temes que us estem explicant aquest dimecres, dia 3 de març, i tot seguit en repassem també d'altres en forma de titulars.
El govern reclama poder administrar la vacuna d'AstraZeneca a població de fins a 65 anys com a mínim. Considera que la reacció és la mateixa que s'està demostrant en països on s'està administrant, de fet, com el Regne Unit. Salut remarca que les residències del país avancen cap a la incidència zero gràcies al ritme de vacunació.
L'atur creix en més de 4.200 persones a Catalunya. És el pitjor registre dels últims 9 anys en un mes de febrer. Això deixa les oficines d'ocupació amb més de 500.000 d'inscrits i un impacte sobre pràcticament tots els sectors d'activitat. Aquestes dades no inclouen les 190.000 persones afectades pels ERTOs.
8 dels detinguts pels aldarulls de dissabte formaven un grup violent i organitzat que els Mossos han desarticulat. El major del cos i uns 200 comandaments s'han reunit en les últimes hores per analitzar els incidents i, de fet, determinen que la dels últims dies no és una crisi policial, sinó social, que requereix una resposta col·lectiva.
I en els propers minuts parlarem del cas d'Helena Jubany. L'Audiència de Barcelona ha revocat l'obertura d'aquest cas després que la família presentés noves proves. La sala assegura que aquestes noves proves, per intentar inculpar el principal sospitós, Santiago La Iglesia, tenen escassa fiabilitat. Ara la família estudia com mantenir obert aquest cas.
I més de 3 anys després de l'1 d'octubre del 2017, els 5 membres de la sindicatura electoral, que el Parlament va designar com a òrgan clau per supervisar el referèndum, afronten avui el seu judici per desobediència i usurpació de funcions. Anirem fins a la Ciutat de la Justícia.
L'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, i l'exassessor a la presidència, Jaume Masferrer, estan en llibertat amb càrrecs. Continuen, però, sent investigats pels delictes d'administració deslleial i corrupció entre particulars en el cas del Barça Gate.
I a la Copa del Rei, el Barça rep el Sevilla en la tornada de les semifinals i amb l'obligació de remuntar el 2-0 encaixat a l'anada al Sánchez Pizjuán. Pedri podria ser la novetat a la convocatòria.
En cultura, aquest any tampoc hi haurà Primavera Sound. L'organització del festival ha anunciat via xarxes socials que cancela l'edició que s'havia de fer del 2 al 6 de juny davant la incertesa de les restriccions. Les entrades es poden conservar per l'any vinent.
Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
Les epidemiològiques milloren lleugerament i per això aquesta setmana el govern revisarà les mesures restrictives per la Covid-19.
De fet, també estudia fer un calendari amb previsions setmanals fins a Setmana Santa per saber què i quan estaria permès fer. D'aquesta manera, l'executiu vol atendre les peticions d'alguns sectors afectats per les restriccions. Tot i que per prudència es mantindran el confinament comarcal i el toc de queda nocturn, la portaveu del govern en funcions, Meritxell Budó, admet que estudien relaxar mesures per la restauració o l'esport.
entre demà i divendres hem d'anar veient, en funció de com va evolucionant la pandèmia, quines altres mesures podem anar aixecant, no? Ens estem plantejant temes del sector de la restauració, ens estem plantejant temes del sector de l'esport o de les activitats extraescolars que en aquest moment encara no estan permeses perquè és per aquells col·lectius de més de 12 anys. És a dir, estem en la revisió d'aquestes mesures que encara tenim vigents.
En la mateixa línia s'ha pronunciat el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, que ha reiterat la necessitat de donar més aire a diversos sectors, si bé cal buscar, diu, l'equilibri per continuar en bona dinàmica. Argimon ha explicat que les vacunes estan ajudant molt en aquest sentit i és per això que ha demanat al Ministeri de Salut ampliar el límit d'edat, com a mínim fins als 65 anys, per administrar la vacuna d'AstraZeneca.
No té sentit que, per exemple, puguem entendre un mestre de 30 anys vacunat i a una mestra de 62 o 64 sense vacunar. De 55 a 63, 64, no hi ha diferència. Això, doncs, qualsevol immunòleg els dirà. Per tant, demano, sol·licitem, demanem aquesta revisió al Ministeri, perquè, d'alguna manera, jo crec que estem privant a molta gent d'aquesta vacuna, que és una vacuna eficaç, efectiva, i a la vegada també, diguem-ho clar, crec que hi ha una sèrie de, o ens està portant també, problemes logístics que podríem d'alguna manera alleujar.
Doncs hi afegim ara una veu experta en vacunes per valorar aquesta petició, aquest debat sobre la vacuna d'AstraZeneca i les franges d'edat en les que es pot aplicar. José Navarro, expert en vacunes de l'Agència Europea del Medicament. Bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
Señor Navarro, ¿usted está a favor, le parece adecuada esta petición del Gobierno de Cataluña para poder aplicar las dosis de AstraZeneca a personas de más de 55 años?
Bueno, vamos por partes. Inicialmente, cuando en España se restringió el uso de la vacuna para los menores de 55 años, era porque analizamos los datos que la farmacéutica AstraZeneca había proporcionado a la Agencia Europea del Medicamento, y realmente la proporción de personas por encima de 65 años era baja en relación a la proporción que presentan o que presentaron otras farmacéuticas. Por tanto, tanto España como otros países vimos que los datos que podía ofrecer la vacuna en cuanto a la eficacia no eran muy sólidos y no se podía cuantificar con precisión qué eficacia tenía. No estamos hablando de seguridad, sino de eficacia. Eso fue por lo que algunos países, incluido España, hicimos una indicación de uso por debajo de los 65 o 55 años en el caso de España. Ahora bien, en eso nos basábamos con datos de los ensayos clínicos, pero una vez ya que están apareciendo datos de la vida real, como es el caso de Escocia, como es el caso de Inglaterra, estamos comprobando cómo después de una dosis de la vacuna de AstraZeneca en personas de más de 80 años, es decir, en las más vulnerables, no solamente puede proteger frente a la enfermedad, sino también frente a la enfermedad grave y frente a las complicaciones. Por tanto, perdón, a la vista de esos datos, es probable que en la reunión que tengamos hoy en la ponencia de vacunas y en el grupo de trabajo del Ministerio se plantee esa situación y pudiera ser que este grupo que comento diera, digamos, la autorización o su opinión positiva al uso de la vacuna sin restricciones de edad, es decir, sin ningún límite. En cualquier caso, la decisión que adopte siempre tendría que ser ratificada y adoptada por la Comisión de Salud Pública.
Es decir, que estamos seguramente en las últimas horas o en los últimos días en los que esta vacuna de AstraZeneca tiene un límite de edad en España. ¿Considera que desaparecerá en breve esta limitación?
Es probable, pero que en cualquier caso la decisión la tiene que tomar el grupo de trabajo que estaba comentando y luego tiene que ser ratificada por la Comisión de Salud Pública. Pero por los datos que he comentado de Inglaterra y de Escocia, es mi opinión, es que en principio y en la mía personal sería favorable a que se utilizara esta vacuna sin ningún tipo de restricción, porque en realidad el porcentaje que cubre de enfermedad grave es muy alto, similar quizá a las de las otras vacunas. Por tanto, podríamos obviar un problema ahora mismo o intentar mejorar la cobertura de vacunación si dispusiéramos de otra vacuna que no tuviera restricciones de uso por edad.
Y esto, de hecho, podría tener implicaciones en el plan de vacunación que hay establecido, porque ahora esta vacuna se estaba adjudicando a personas de un grupo de edad más joven que estaban entonces pasando por delante de grupos de edad mayor, pero que no podían utilizar la vacuna de AstraZeneca. ¿Volveríamos a pasar las personas de 45 a 55 años a un calendario más tardío en este caso?
Bueno, lo que sí es verdad es que la logística se complicaba o estaba muy complicada en el momento que una de las vacunas de las que tenemos disponibilidad tiene una restricción de uso. Por tanto, había que conjugar el uso de una vacuna con el riesgo de padecimiento de enfermedad grave, es decir, que era una situación complicada. Si ahora tratamos por igual las vacunas que tenemos disponibles, pues es muy probable que esas dificultades logísticas que teníamos se vean muy simplificadas y que se pueda hacer quizá una distribución o una priorización de vacunación, digamos, más racionalmente.
Le queríamos también preguntar sobre otra cuestión. En los últimos días se ha estado hablando bastante de los efectos secundarios que tiene esta vacuna, de las bajas que están tomando maestros y policías, por ejemplo, como resultado de la aplicación de las dosis de AstraZeneca. ¿Realmente son efectos preocupantes y diferentes a los del resto de vacunas? ¿Deberíamos, de alguna manera, hacer una llamada que se evite cierta alarma social sobre la reacción que tienen las personas a las que se les pone esta dosis?
Bueno, los efectos adversos, la reactogenicidad de las vacunas, no solamente de la de AstraZeneca, sino de las otras vacunas, de Moderna y de Pfizer, tienen, digamos, son ligeramente superiores esos efectos adversos en número o en frecuencia, que no en gravedad, son ligeramente superiores a los de algunas vacunas de las que utilizamos habitualmente en nuestro calendario de vacunación. Pero como he comentado, son efectos adversos autolimitados, es decir, que sin tratamiento ninguno en 2 días, como mucho 3, desaparecen y no son efectos adversos graves. Por tanto, yo creo que no hay ningún motivo de alarma, no hay motivo, decir, para comentar o para pensar que una vacuna es más reactogénica que otra, sino que es una vacuna esencialmente segura y que los millones de dosis que se han administrado ya en todo el mundo nos vienen a validar o avalar la seguridad de las vacunas.
José Navarro, experto en vacunas de la Agencia Europea del Medicamento, muchísimas gracias. Muchas gracias por habernos atendido y por habernos hablado de estas limitaciones que podría ser que ya tuvieran las horas contadas respecto a los grupos, a las franjas de edad en las que se aplica la vacuna de AstraZeneca. Que vaya muy bien. Gracias.
Gracias. Buen día. Adiós. Hasta luego.
El sector turístic està patint una crisi important per les restriccions de mobilitat a causa de la pandèmia. Aquestes restriccions afecten municipis catalans que estan acostumats a rebre un turisme familiar d'arreu de Catalunya. Són municipis com ara, per exemple, Ribes de Freser, que busquen propostes turístiques per tal d'aconseguir recuperar aquest sector tan necessari per la seva economia. Ens situem allà, anem fins a Ribes de Freser i saludem els companys de la televisió del Ripollès. Són en Guillem Sánchez i la Judit Espert. Molt bon dia, Judit.
Molt bon dia. Doncs si Ribes de Freser no baixa els braços per recuperar el turisme que s'ha perdut a causa de la pandèmia i proposa noves rutes, una ruta ludificada basada en el Met de Ribes. Per explicar-nos-ho tenim amb nosaltres a l'alcaldessa del municipi, la senyora Mònica Sant Jaume. Mònica, explica'ns en què consisteix i per què heu creat aquesta ruta ludificada.
Bé, la ruta del Met de Ribes és un joc, és una gamificació, és una ruta pel poble amb diferents punts de partida, els quals en cada lloc s'explica a on estem, quin és el municipi. Un municipi de 1.800 habitants, amb dues estacions de tren, tres rius, dona per molt. I, per tant, per posar en valor tot l'entorn, quina millor manera que fer-ho sobre una figura que ja tenim creada, que és la figura del Met, i que l'anar fent del Met de Ribes el coneix a tothom.
És una ruta que, explicàveu, és per visitants, però també per la població, perquè què dona a conèixer? Els punts més atractius del municipi? Una ruta per descobrir el municipi de Ribes de Freser?
Sí, és l'últim producte del FEDER que teníem comarcal, i la part de Ribes ens quedava, bueno, tots els productes que s'han fet molt a nivell local, autòcton, que els pogués gaudir tant el veí com el visitant, i per tant tothom es pot fer seva aquesta ruta, i això el que permet és que passis per on passis trobaràs un Met, que és una figura com aquesta, per exemple, és el Met que està a la plaça del Mercat i per tant va amb un cistell amb tot de pomes. Hi ha diferents rutes, bueno, diferents punts on el Met està escenificat d'una manera característica del punt on ens trobem, al Parc del Brollador, que per exemple el tenim allà a l'altre cantó. Hi ha un Met estirat com si fos l'estiuejant, no?, per reposar. Hi ha el Met Banderer, que el trobem a l'Aigua Barreig. hi ha el Met que fa de cap d'estació, que el trobem a l'estació de tren. Hi ha diferents Mets en els quals ens expliquen quina és la història de Ribes basada en el Met de Ribes.
El Met de Ribes que se suma a l'atractiu turístic d'aquesta vall, una vall turística que ho està patint, aquestes restriccions. Suposo que contents de poder oferir aquestes propostes i de fer sonar Ribes de Freser arreu del territori, perquè quan pugui vindre gent sàpiga que tenen nous atractius i poden seguir descobrint la vall.
Som una vall i una comarca d'acollida en un entorn immillorable que lluitem per preservar-lo i per posar-lo en valor, i per tant sí, necessitem que tornin, que tothom vulgui venir a Vall de Ribes, que tothom quan obrin senti la necessitat de poder venir en aquest entorn, poder-lo gaudir, poder-lo cuidar, que és el que nosaltres des de fa molt de temps intentem preservar, i per tant posar en valor el nostre territori, que és molt ric i que realment doncs, la situació ha estat molt complexa.
Quin públic ens ve a visitar aquí a Vall de Ribes, a Ribes de Freser? Quin és el públic objectiu que ens vindrà a visitar quan totes les mesures s'aixequin?
Tenim la sort de tenir diferents públics. És a dir, és un públic molt familiar, però també és un públic esportiu, és un públic de mitjana edat que ve a reposar, és un públic que té molts atractius per poder venir a gaudir de Ribes. Per tant, benvingut tothom.
Gràcies, Mònica. Doncs un nou atractiu a tots els atractius que ja té la Vall de Ribes, que se suma a l'espera de que els visitants, però també els ribetans, en puguin gaudir.
Més qüestions. L'atur creix en més de 4.200 persones a Catalunya. És el pitjor registre dels últims 9 anys en un mes de febrer. Això deixa les oficines d'ocupació amb més de 500.000 d'inscrits i un impacte sobre pràcticament tots els sectors d'activitat. Aquestes dades no inclouen, a més, les 190.000 persones afectades pel ERTO. S'han fet encara menys contractes que el mes passat i respecte a la fa un any, tant la contractació indefinida com la temporal sumen caigudes de gairebé el 30%. L'única dada positiva és l'increment del nombre d'afiliacions a la Seguretat Social. Sigui com sigui, el director general de Relacions Laborals, Enric Vinaixa, lamenta unes dades que es tornen a acarnissar en els més vulnerables.
Seguim molt preocupats perquè l'afectació de l'atur, l'afectació de persones aturades i el que això suposa segueix centrant-se, segueix afectant a la destrucció de llocs de treball, a la destrucció d'ocupació d'aquells col·lectius que tradicionalment sempre s'han vist més afectats. Darrerament parlem de les persones joves i parlem també de les dones.
Més coses. L'Audiència de Barcelona ha revocat la reobertura del cas d'Helena Jubany després que la família presentés noves proves. Una decisió que, segons els familiars de Jubany, cau en contradicció i que frega el ridícul. Segons afirmen, l'Audiència no ha tingut en compte la realitat actual de l'expedient i lamenten que no hagi volgut incloure noves declaracions realitzades a principis d'aquest any. L'advocat de la família, Benet Salellas, no entén que els tribunals es neguin a investigar l'assassinat de Jubany i assegura que recorreran totes les vies per esclarir la veritat de la mort.
No té en compte tot el que ha passat en el jutjat durant els últims mesos. És a dir, és una decisió que s'adopta des d'una certa superioritat per part de l'Audiència de Barcelona, en què es té en compte exclusivament el que vam aportar el mes de juliol per justificar la reobertura, però que no té en compte tot el que ha passat en aquest expedient, tots els testimonis que han declarat.
Més de 3 anys després de l'1 d'octubre, els 5 membres de la sindicatura electoral que el Parlament va designar com a òrgan clau per supervisar el referèndum afronten avui el seu judici per desobediència i usurpació de funcions. Anem fins allà, fins a la Ciutat de la Justícia. Saludem a les nostres companyes, la Zoraida Mas i l'Helena Puigdueta. Molt bon dia, Helena.
Hola, molt bon dia, Thaís. Doncs, efectivament, des de 8:45 del matí, aquí davant de la Ciutat de la Justícia, hi ha convocada aquesta concentració de suport a aquests membres de la sindicatura electoral, perquè d'aquí a pocs minuts han d'entrar a la Ciutat de la Justícia per ser jutjats en una... que havia de començar ahir, al final doncs comença avui i s'allargarà fins demà, i on els 5 membres han arribat plegats, i ja ho veieu, hi ha força escalf, una concentració força nombrosa, força multitudinària, i on evidentment aquests No s'estan complint gens, ja ho veieu, força expectació. Quan han arribat tots cinc han estat rebuts per forts aplaudiments i aquí també han rebut l'escalf de membres del govern. Doncs hi havia la portaveu Meritxell Budó, també hi havia Ramon Tremosa, Àngels Ponsa, Josep Bargalló, també hi ha el president del Parlament, Roger Torrent, ha arribat també Quim Torra acompanyat de Laura Borràs, Dolors Sabater, Jaume Alonso, Cuevillas, hem vist també Raül Romeva i, evidentment, a banda de partits polítics de noms propis, també aquí per fer escalf aquests cinc membres de la sindicatura, moltes persones anònimes i membres d'associacions. L'ANC també està al darrere d'aquesta concentració i fins i tot doncs també grups feministes com Cala Dona o Dones per la República. Recordem, tu ho deies, avui ha d'arrencar aquest judici, la Fiscalia els acusa de desobediència i d'usurpació de funcions públiques i demana per a ells doncs justament 2 anys i 9 mesos de presó. Recordem que en el seu escrit el Ministeri Públic afirma que tots 5 membres de la sindicatura electoral van signar resolucions com a tals, tot i saber que el Tribunal Constitucional havia suspès les lleis aprovades pel Parlament i crear aquesta figura. Així doncs, ja ho veieu, aquesta fotografia conjunta que s'han fet doncs els membres de la sindicatura i membres del govern de la Generalitat en funció i que doncs s'acabarà d'aquí a pocs instants perquè aquests membres de la sindicatura es preveu que a les 9, 9 i 10 entrin ja cap a dintre dels jutjats.
L'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, i l'exassessor a la presidència, Jaume Mas Ferrer, estan en llibertat amb càrrecs i continuen com a investigats en el cas del Barça Gay. Tots dos es van acollir al dret de no declarar davant la magistrada que ha aixecat ja el secret de sumari. La magistrada manté el club com a part perjudicada per l'actuació de la directiva dirigida per Bartomeu i no pas com a part imputada.
Escorcolls i detencions que han eclipsat la prèvia de la tornada de les semifinals de la Copa del Rei davant el Sevilla, que es disputarà de fet aquesta nit a partir de les 9 al Camp Nou. Els blaugranes que estan obligats a remuntar el 2-0 encaixat a l'anada, i la novetat podria ser la presència de Pedri, que va fer l'últim entrenament amb normalitat. El tècnic Ronald Koeman veu possible la remuntada.
Tenemos confianza de poder ganar, pero hay que saber también que tenemos un resultado 2-0 en nuestra contra y tenemos que hacer un partido todavía mejor que hemos hecho otro sábado. Entonces, para poder pasar, pero nada es imposible.
I avui també té cita important l'equip femení que disputa l'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions davant el Fortuna Danès, un partit que jugarà a 4:45 al Johan Cruyff, on les blaugranes han guanyat els 24 partits que hi han jugat aquest curs. El tècnic Lluís Cortés confia en poder treure un bon resultat per visitar Dinamarca amb la feina pràcticament feta.
Estem acostumats a jugar eliminatòries amb la tornada a casa, però en aquest cas és diferent. Llavors hem de ser conscients que el partit de demà, sí que és veritat que no ho és tot, perquè és només una part d'una eliminatòria, però que pot condicionar molt el segon partit, no? El partit de tornada. Llavors jugar al Johan, jugar a casa, ens dona confiança, ens dona energia per poder anar a pel partit i no només intentar guanyar el partit, sinó intentar agafar una renta suficient o fer el millor partit possible per afrontar la tornada amb les màximes garanties possibles.
A l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, Reus i Girona s'enfronten avui a les 9 de la nit en partit pendent de la 17a jornada. I d'altra banda, el Noia Freixanet ha confirmat que Pere Bàries tornarà a liderar el projecte esportiu de l'equip de Sant Sadurní la propera temporada. Bàries s'afrontarà la segona etapa a l'Ateneu amb el parèntesi d'un curs en què ha entrenat el Calafell. El tècnic és la primera incorporació del nou projecte esportiu que el Noia està preparant.
I en waterpolo, el Barceloneta ha perdut la imbatibilitat a la Lliga de Campions amb una derrota contra el Ferencváros per 11-10. Avui, nova revàlida pels mariners que jugaran contra el Jadran de Montenegro. I d'altra banda, ha quedat definit ja el quadre per la Copa del Rei, que es disputarà a les instal·lacions del Club Natació Sant Andreu entre el 12 i el 14 de març. L'Atlètic Barceloneta, que és el vigent campió de la competició, debutarà contra el Mataró als quarts de final i qui guanyi s'enfrontarà al campió del Catalunya Sabadell per un lloc a la final. Per l'altra banda del quadre, els enfrontaments de quarts seran Terrassa Mediterrani i Sant Andreu Barcelona.
El Primavera Sound tampoc se celebrarà enguany. El festival ha anunciat via xarxes socials que cancela l'edició que s'havia de fer del 2 al 6 de juny per les restriccions actuals i la impossibilitat de saber si aquestes es mantindran d'aquí a 3 mesos. Com es va fer l'any passat, les entrades es poden conservar per l'edició del 2022.
On sí hi haurà música és el Festival Estrenes de Girona, que es farà del 26 de març al 2 de maig i oferirà una trentena de concerts. Oques Grasses, Stay Homes, La Pegatina o Andrea Motis són algunes de les actuacions. Des de Televisió de Girona ens en donen més detalls.
Un any més, les principals estrenes del país es viuran a Girona. Precisament un any amb molta productivitat musical, ja sigui pels artistes que han creat durant el confinament com pels que s'han esperat estrenar la seva música ara.
Posarem exactament a la venda unes 10.600 entrades. Aproximadament en tenim venudes unes 7.500-7.600, és a dir, el públic té ganes d'anar a concerts.
La novena edició del Festival Estrenes programarà una trentena de concerts. Enguany, però, no hi podrà haver el tradicional concert inaugural al Terrat ni els concerts gratuïts a les escales de Sant Domènec. La intenció és que el festival no s'hagi de reformular, tot i que hi podria haver canvis si canvien les restriccions. Amb aquest cartell, Estrenes vol enviar un missatge d'optimisme i compromís amb el sector musical. Expliquen que volen ser un pal de paller, que animi altres festivals o festes majors a tirar endavant. És per això que l'edició d'enguany també tindrà lema: la creació no es pot ni restringir ni confinar.
La companyia La Calòrica porta des d'aquest dijous a la sala petita del Teatre Nacional De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda. Aquesta peça teatral servirà per recuperar les gires del TNC. Recorrerà 13 localitats catalanes entre els mesos d'abril i juny. Ens ho explica el nostre company David Navarro.
L'obra teatral ens situa en dos escenaris molt diferents. Per un costat, un congrés de negacionistes del canvi climàtic. Per un altre, l'escala de veïns on La Calòrica té local amb un problema molt important de vàters i baixants. El director Israel Solà ha explicat com el conflicte a l'escala mostra com de vegades la vida és una qüestió de prioritats.
Les petites coses de la vida de cadascun són aquestes petites coses que fan que no estiguem parlant d'un altre tema, perquè al final va d'això també l'espectacle, de què parlem, mentre no parlem de tota aquesta merda, doncs quan coneixes a la gent saps de què parlen, perquè un té un problema, un altre té un altre problema, i d'alguna manera tot això és el que fa que les coses urgents passin per sobre de les coses importants.
L'espectacle de La Calòrica, que incorpora l'actriu Mònica López com una fervent defensora del negacionisme climàtic, es podrà veure fins al 4 d'abril. Llavors iniciarà una gira per 13 teatres que el portarà a Vic, Lleida, Figueres, Vilafranca del Penedès, Manresa, Terrassa o Tortosa, entre d'altres localitats.
L'Ajuntament de Barcelona ha fet públiques les bases per participar en el programa d'adquisició d'obra artística adreçat als creadors d'art contemporani. Amb una dotació de 600.000 euros, es vol fer arribar recursos al conjunt artístic de la ciutat i alhora promocionar les generacions d'artistes que no estan plenament representades en el fons públic actual.
La xarxa de comunicació local. xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
Bon dia. El govern reclama poder administrar la vacuna d'AstraZeneca a població de fins a 65 anys com a mínim. Considera que la reacció és la mateixa, com s'està demostrant, en països on ja s'està fent, com el Regne Unit.
El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha explicat que les vacunes estan ajudant molt en la possibilitat de flexibilitzar les restriccions i és per això que ha demanat al Ministeri de Salut ampliar el límit d'edat per administrar aquesta vacuna d'AstraZeneca. En declaracions al Notícies en xarxa, l'experta en vacunes de l'Agència Europea del Medicament, José Navarro, ha argumentat que el límit d'edat responia a la falta de dades en persones majors de 65 anys. Ara, però, amb aquestes dades disponibles de vacunació, a Anglaterra, per exemple, o a Escòcia, Navarro creu que s'eliminarà aquest límit d'edat.
A la vista de esos datos, es probable que en la reunión que tengamos hoy en la ponencia de vacunas y en el grupo de trabajo del Ministerio se plantee esa situación y pudiera ser que este grupo que comento diera, digamos, la autorización o su opinión positiva al uso de la vacuna sin restricciones de edad.
D'aquesta manera hem encapçalat el Notícies en xarxa d'aquest dimecres dia 3 de març i al punt de les 9 del matí repassem també altres titulars de la jornada.
El govern estudia entre avui i divendres el possible relaxament de mesures en l'àmbit de la restauració, l'esport i el lleure, tot plegat davant la millora dels indicadors que també obren la porta a poder planificar una desescalada amb l'horitzó de Setmana Santa. Això sí, si no es volen fer passes enrere, i és per això que el Procicat determina que el canvi ha d'anar lligat també amb les dades que han d'estar damunt la taula per aquesta ampliació d'horaris de bars i restaurants i també més flexibilitat en les extraescolars. Menys probable es veu tocar el confinament comarcal i queda totalment descartat l'aixecament del toc de queda nocturn.
Més de 3 anys després de l'1 d'octubre, els 5 membres de la sindicatura electoral que el Parlament va designar com a òrgan clau per supervisar el referèndum afronten avui el seu judici per desobediència i usurpació de funcions.
L'atur creix en més de 4.200 persones a Catalunya, el pitjor registre dels últims 9 anys en el mes de febrer. Això deixa les oficines d'ocupació amb més de 500.000 d'inscrits i un impacte sobre pràcticament tots els sectors d'activitat. Des dels sindicats, a més, avisen que aquesta xifra podria créixer a causa dels ERTO, com explica en Ricard Ballera des de Comissions Obreres.
A més, hem de recordar que, a part d'aquestes 512.000 persones, tenim 190.000 més que estan en expedients de regulació temporal d'ocupació i són persones treballadores que estan en situació de risc perquè moltes d'aquestes empreses que han hagut de suspendre la seva relació laboral perquè no tenen prou comandes o no tenen prou feina, estan moltes d'elles en situació d'insolvència.
8 dels detinguts pels aldarulls de dissabte formaven part d'un grup violent i organitzat que els Mossos han desarticulat. El major del cos i uns 200 comandaments s'han reunit en les últimes hores per analitzar els incidents i determinen que la dels últims 5 dies no és una crisi policial, sinó social, que requereix una resposta col·lectiva.
L'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, i també l'exassessor a la presidència, Jaume Masferrer, estan en llibertat amb càrrecs. Continuen, però, investigats pels delictes d'administració deslleial i corrupció entre particulars en el cas del Barça Gate.
A la Copa del Rei, el Barça rep el Sevilla a la tornada de les semifinals i amb l'obligació de remuntar el 2-0 encaixat al Sánchez-Pizjuán. Pedri podria ser la novetat a la convocatòria.
Aquest any tampoc no hi haurà Primavera Sound. L'organització del festival ha anunciat via xarxes socials que cancel·la l'edició que s'havia de fer del 2 al 6 de juny davant la incertesa de les restriccions. Les entrades es poden conservar per l'any vinent.
Obrim àrea de serveis. En primer lloc volem saber quina és la previsió del temps de cara a aquest dimecres. Connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya i amb la Carme Farnell. Molt bon dia.
Bon dia, comencem aquesta jornada i tornem a parlar d'una massa de núvols que està afectant a bona part del país, alguns d'aquests núvols baixos, alguns de mitjans, i que estan deixant el cel molt ennuvolat a bona part del territori. D'altra banda, pel que fa a la temperatura, ha pujat lleugerament cap a la meitat nord del territori i ha baixat lleugerament cap a la meitat sud en alguns sectors. Tot plegat fa que avui comencem aquesta jornada amb una temperatura suau en general, però sí que en algunes zones, sobretot del Pirineu, l'ambient encara a hores d'ara és fred. Pel que fa als núvols, es mantindran bona part del dia. Sí que s'obriran algunes clarianes tímides, sobretot en punts del litoral, pel sud del territori, però en conjunt els núvols continuaran sent protagonistes i avui sí que no s'espera precipitació pel que fa a aquests núvols. D'altra banda, aquests núvols també es mantindran durant la segona meitat de la jornada. Pel que fa a la temperatura màxima, el fet de que no acaben de desaparèixer aquests núvols farà que sigui força homogènia a bona part del país i rondarà aquests 14, 15, 16 graus, per tant una temperatura que tampoc no pujarà excessivament. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Repassats els titulars i la previsió del temps, és el moment ara, aquí a Notícies en Xarxa, d'abordar les principals qüestions que tractarem en aquesta tercera hora de la mà de Vanessa Raja. Vanessa, molt bon dia.
Molt bon dia, Thaís.
Avui de què parlareu?
Doncs mira, parlarem d'una qüestió que jo crec que molta gent desconeix, una realitat que molta gent desconeix i que avui és un bon dia per parlar-ne. És 3 de març, és el Dia Internacional de la Discalcúlia. Què és això? És un trastorn de l'aprenentatge, cosí germà de la dislèxia, podríem dir, però portat a les matemàtiques, als números. Xifres que s'escriuen al revés, operacions aritmètiques que no s'entenen, problemes que són un garbuix. Darrere d'aquestes dificultats hi pot haver un trastorn que és més habitual del que ens pensem. Ho comentarem d'aquí uns minuts amb Sergi Grau. Ell és investigador, és degà de la Facultat de Ciència i Tecnologia de la Universitat de Vic, on han desenvolupat un programa per detectar aquest trastorn i, sobretot, per tractar-lo. I la conversa tranquil·la la tindrem avui amb el portaveu del PDeCAT i alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, qui podria haver estat l'únic diputat d'aquesta formació al Parlament i que es va quedar a les portes per un grapat de vots. Abans de les eleccions estaven convençuts que entrarien a la cambra catalana i després del 14 de febrer la realitat és ben diferent. Han passat ja 15 dies des de les eleccions, hi ha hagut temps per reflexionar, doncs parlarem amb ell al tram final d'aquesta hora. I també passarem una estona per Granollers, on d'aquí res, a les 10, comença una nova edició de l'Info Local, la trobada que fem la xarxa i les entitats que hi estan adherides per parlar sobre l'estratègia i els plans de futur de la informació local al nostre país. Tot plegat serà a partir d'aquí 2 minuts, després d'aquesta pausa. Fins ara.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia. La xarxa de comunicació local. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
El poema d'avui ens parla del foc. Ens diu que de vegades és perillós, que de vegades és ple de màgia i d'altres ens pot salvar la vida. Benvinguts a l'Embaladits. Ens trobem a la biblioteca de l'escola Marisol de Cubelles, convidats per la Isabela Doredo.
Hola, Isabela.
Hola.
Què és el que més t'agrada del foc?
El color de les seves flames.
I de la poesia, què més t'agrada, llegir-la o escriure-la?
Llegir-la.
I ens podries dir com es titula aquesta poesia?
Foc 1 i Foc 2.
I ens podries dir qui l'escrit?
La Lola Casas.
Què et sembla? Comencem?
Sí.
Avui, amb la Isabela Doredo, llegirem un poema que de ben segur ens escalfarà si tenim fred al nas. Foc, de la gran amiga i gran poetessa Lola Casas.
Amb la mateixa força, allunyes tenebres, inflames boscos, menges el fred. Destrueixes collites,
parles als déus i mous els inferns. Amb la mateixa força, purifiques i espantes.
Un món, que pobret, ni de lluny et domina. Les flames són grogues o blaves, però contradicció. Diem que el foc és vermell.
Des del principi dels temps,
fas ballar l'home al crepitar de la teva música.
Moltíssimes gràcies, Isabela. I és que, gràcies a aquest poema, marxem amb el nas, les mans i els peus ben escalfadets. Fins al proper Embaladits, amics.
Adeu.
Adeu.
Embadalits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
La xarxa. La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, amb Vanessa Raja.
Segur que més d'un cop hem dit o hem sentit allò de que a aquest nen no se li donen bé els números o sentir-los a ells, els nens, dient que no els agraden les mates. Doncs bé, des de la ignorància, darrere d'aquestes afirmacions, ens podem trobar amb un trastorn de l'aprenentatge que va més enllà de la simpatia o antipatia que es pugui tenir pels números, sinó que hi ha una dificultat real per aprendre conceptes i procediments matemàtics. D'això se'n diu discalcúlia i per entendre'ns podria ser la dislèxia de les matemàtiques. Avui és el Dia Internacional i en parlem amb Sergi Grau, és investigador, és coautor de l'aplicació Neurecanum, és degà de la Facultat de Ciències i Tecnologia de la Universitat de Vic, Catalunya Central, i ja el saludem. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Jo no sé si he simplificat massa, dient això de la dislèxia de les matemàtiques, però potser és una manera d'entendre què és això de la discalcúlia, perquè és bastant desconegut, així com la dislèxia, sí que ho tenim més clar. És molt simple aquest concepte o ja va encaminat per aquí?
Crec que ajuda, no?, a tindre un referent i entendre-ho. Per tant, a nivell de divulgació crec que és un bon exemple i de fet el fan servir moltes vegades.
Afinem una miqueta més potser per això la definició, si et sembla.
Sí, en aquest cas la discalcúlia és una dificultat d'aprenentatge i, igual que la dislèxia, es centra en uns continguts, i en aquest cas estaríem parlant, per exemple, en continguts de magnitud o de memòria o de raonament o de visió espacial. I la idea és això, que aquests nens i nenes, o persones adultes, de fet, perquè això és una cosa com la dislèxia que no deixem de tindre durant tota la nostra, al llarg de la vida, i el que fem és buscar alternatives de compensació. És a dir, mirem com podem resoldre aquells problemes, com per exemple un mètode molt tradicional i que fem des de petits alguns, és utilitzar les mans, no? Calculem utilitzant els dits. I això és una manera de compensar les nostres dificultats en aquesta àrea, podríem dir, simplificant, de les matemàtiques.
Clar, perquè, per exemple, procediments com el càlcul mental, no? que sempre a l'escola ens deien que això de comptar amb els dits no ho havíem de fer, o almenys a mi m'ho deia, no ho havíem de fer, perquè havies de ser prou hàbil per poder fer el càlcul mental. Això seria d'una gran dificultat per un nen o un adult amb discalcúlia.
Podria ser un signe. Quan veiem que hi ha nens que ja tenen una certa edat i encara fan servir els dits, pot ser un signe que tinc, no discalcúlia, perquè estem parlant d'una dificultat molt severa, però sí dificultats en l'aprenentatge de les matemàtiques, o del càlcul i el raonament.
Quan ens hem de posar en alerta davant d'un possible cas de discalcúlia? Quins són els senyals que ens han de fer pensar que alguna cosa pot estar passant?
Doncs per anar bé, hauria de ser una detecció precoç, és a dir, que els nens que tenen a partir de 6 anys, 8 anys, miréssim si podrien tindre alguna dificultat en algun d'aquests àmbits. Hi ha alguns signes, com el que dèiem ara, per exemple, utilitzar els dits, o veiem que els costa molt reconèixer els números, o quan li preguntem quines són les desenes, quines són les unitats, i els costa fer aquests raonaments, o quan són sumes una mica grans. I el que passa el dia d'avui és que pensem, no?, o donem per suposat que les matemàtiques són difícils. I per tant, si un nen li costa, no passa res, perquè és que són difícils. I això ens fa que anem a fer la detecció ja quan estan a tercer o a quart, que ja porten la part més bàsica, no l'han assolit, no? Ja porten en part curricular i els hi costa molt. És per això que seria ideal començar això, als 6, 7, 8 anys, per tant parlant de primer i segon, intentar fer una validació o un test per veure si tindria dificultats de matemàtiques o en concret discalcúlia.
Suposo que els primers símptomes, per dir-ho així, es detecten més a la mateixa escola, perquè és on veuen més com evoluciona el nen i quin ha de ser el currículum que ha d'anar assolint aquest nen. Però, en tot cas, han de ser ells que avisin els pares, per exemple, o des de casa ja podem veure també algunes coses?
De fet, moltes vegades són els dos, no? A l'escola sí que és veritat que és el moment on passen més estona, per tant, les mestres tenen més, o les mestres tenen més contacte amb els petitons, i per tant, és quan detecten algunes coses. Però a vegades estem a casa i veiem, no? Detectem aquests nens que tenen 8 anys, 7 anys, i estan amb els dits, o bueno, més endavant, i per tant, al final és una miqueta les dues, no? Intentar valorar i parlar, sobretot, amb el tutor o la tutora de l'escola, si identifiquem el mateix que estem veient a casa, i per tant mirem si hem d'anar a un professional o, per exemple, utilitzar algun aplicatiu que ens ajudi.
Uh-huh. Ara en parlarem, de com se'ls pot ajudar a aquests nens o adolescents que tinguin problemes, però no sé si hi ha diferents graus de discalcúlia.
Bueno, de fet, la discalcúlia afecta diferents àmbits, no? Com dèiem, no? Per exemple, la magnitud o la part visoespacial o el raonament, i existeixen casos pocs que afecta a tot arreu, no? A totes aquestes àrees. Per tant, al fons, és una miqueta calibrar una miqueta en cada un d'aquests àmbits quina afectació té.
Digues, sí, t'escolto.
I a vegades és que també passa que no només un nen pot tenir discalcúlia, està molt relacionat amb els nens que tenen dislexia, discalcúlia o altres dificultats, com per exemple el TDAH.
Clar, aquí per volia anar a parar, perquè poden ser trastorns que vagin en paral·lel. Que n'hi hagi un no vol... Poden anar lligats, per dir, pot haver-hi que n'hi hagi més d'un.
Correcte, hi ha molta freqüència que tenen més d'un. I per això, quan parlem de diagnòstics, de saber realment si té alguna d'aquestes dificultats, és molt important que acabem anant a un professional, que serà la persona que farà el diagnòstic i ens dirà realment quines dificultats té, si és que en té.
Quines són les proves que les quals se sotmeten aquests nens per detectar o per diagnosticar un cas de discalcúlia o d'altres trastorns en paral·lel? Què se'ls hi fa?
Se'ls fan diferents tests en funció també de les afectacions que es puguin detectar i fa un enfoc global, és a dir, no anem només a mirar si només té dificultats en el raonament, sinó s'avalua diferents coses i a la vegada, per exemple, es mira el tema de la lectoescriptura, perquè com que sabem que pot haver-hi molta relació, al final es fa un conjunt de diferents avaluacions i s'acaba fent un diagnòstic.
En tot cas, després, un cop diagnosticat, a classe, com s'ha de tractar? Perquè, esclar, és evident que aquest nen deu tenir o té unes dificultats que ja es coneixen, estan diagnosticades. Com ha de ser el procés d'aprenentatge d'aquesta criatura un cop està dins de la classe?
Doncs el millor és detectar-ho quan abans millor, és a dir, la detecció precoç. Perquè nosaltres el que li podem donar després són eines perquè des del principi puguin compensar aquestes dificultats i puguin anar seguint el currículum com la resta de nens. Però sí que és veritat que moltes vegades ens trobem inclús a la universitat gent que se li ha detectat molt tard i després el que fem és una pauta individualitzada. Els hi deixem, per exemple, temes de compensació, doncs, si hem de fer càlculs que puguin tenir una calculadora. Perquè en aquell moment ell és una manera que a nosaltres ens és igual quan estem a la universitat si li hem de donar o si hem de saber si suma bé 3 dígits o 4 dígits. L'important és que sàpiga fer un procediment. Per tant, més endavant se li poden donar eines o més temps o, per exemple, en el cas del TDA, que els ajuda més estona a realitzar una prova, i així ens permeten, no?, compensar aquestes dificultats i poder ser avaluat com els altres nens.
Mm-hmm. En tot cas, ja ho deies al principi, que és una situació en la qual s'ha d'acabar convivint al llarg de la vida. No es cura, per dir-ho així, però, clar, com convius amb això? Perquè al llarg de la teva vida et trobes amb multitud de situacions en què les matemàtiques són essencials. Com es compensa el que deies, aquestes alternatives de compensació amb un adult, per exemple, que s'ha d'enfrontar, doncs, no sé, a fer un càlcul amb diners, al compte, a comprar-se alguna cosa, coses molt elementals, o medir una habitació, per exemple. Com es compensa això?
Doncs podem utilitzar eines, per exemple, ara a dia d'avui l'avantatge que tenim és que portem tots un mòbil i ens trobem amb eines que ens faciliten aquest procés, no? Podem utilitzar en realitat augmentada, podem utilitzar el mòbil per dins de quines són les distàncies d'una habitació, per exemple, no? O ja podem utilitzar, evidentment, un metre, en aquest sentit. Podem buscar eines que ens ajudin, ens facilitin a no carregar nosaltres l'esforç de fer aquests càlculs si realment ens costen.
En tot cas, si hi ha un TDAH, per exemple, en paral·lel, tot plegat ho dificulta molt més? Com es tracten aquests nens?
En aquest sentit, el que has de buscar és compensar totes les àrees que poden tenir una afectació. Evidentment, quan és més afectacions, el procés és més lent. Però per això l'important és que si realment tenim un diagnòstic, que sigui el professional que el faci i que ens digui quines pautes hem de seguir per cada cas, no? Perquè no tot serveix per tots els nens i les nenes, però que anem a un professional, ens avaluï i ens digui realment quins són els passos que hem de seguir, quan estem parlant de dificultats molt severes.
Mm-hmm. Ara hem estat parlant sobretot doncs, de la feina que s'ha de fer a dins de l'aula, segurament a casa doncs, també es pot treballar una miqueta donant un cop de mà amb aquestes xifres, amb aquests càlculs, però són nens que acaben necessitant reforç extern, més enllà de l'escola, precisament per intentar assolir el màxim de coneixements matemàtics possibles?
En el fons, jo crec que està relacionat molt amb la motivació, no? I si els puguem acompanyar i els donem aquest suport i ho fem d'una manera que sigui natural per a ells, que no vegin, no, que els donem extra de deures, sinó que els estem acompanyant i estem fent activitats que són divertides i ells estan, no, de retruc, aprenent o compensant. L'important és això, acompanyar-los i que ells no tinguin una autoestima després afectada, perquè això també hi ha estudis que demostren que al llarg del temps, per exemple, els costa trobar els que tenen gran afectació llocs de treball més qualificats que altres persones. Però també està relacionat amb això, amb el tema de l'autoestima.
Perquè llavors queden com... poden quedar exclosos de cara a trobar feina a determinades carreres, per exemple, estic pensant, carreres de la banda de les ciències, s'han d'autodescartar ja directament o no? Ens podem trobar casos de persones amb discalculia que han assolit èxit en carreres científiques on les matemàtiques tenen un pes molt important?
No, no, evidentment no s'han de descartar, els hem de poder ajudar i, de fet, som, com deies al principi de l'entrevista, els casos de dislèxia són molt més famosos. I trobem gent que és gran científica que són tenen dislèxia. Per tant, això no ha de ser un impediment, simplement és que poder saber-ho i poder, des de petitets, entrenar-nos i ajudar-nos i compensar, i que la motivació, perquè al final tot el que ens permet tirar endavant és que estiguem motivats i estiguem contents. Per tant, evidentment, que ningú, perquè li faci un diagnòstic, cregui que no pot fer qualsevol tipus d'estudi.
Per tant, en tot cas, el primer pas és acceptar que es té aquest trastorn, però acceptar-ho en positiu.
Correcte. Com
un repte, aquest i d'altres, no? Qualsevol sempre. Trastorn, evidentment.
Correcte. Saber que és un repte i que el podem superar, i simplement el que es tracta és d'anar veient com vaig progressant, no? Si veig que vaig progressant cada vegada, la meva motivació puja, i per tant és més fàcil seguir treballant-hi. I al final, evidentment, una dificultat com aquesta el que em permetrà és que algunes coses vagin més lent o em costi una mica més, però amb les altres seré igual o millor que la resta de persones.
Hem dit que la dislèxia la coneixem més, segurament hi estem més avançats. Quin percentatge de persones amb discalculia hi ha? Ho teniu estudiat, això? Hi ha més del que ens pensem?
Hi ha estudis que diuen que entre un 3 i un 6% aproximadament de gent que té discalculia. Això vol dir que en cada aula, com a mínim, hi ha algun nen que ho té, estadísticament parlant. Però és veritat que després, com que hi ha altres afectacions, hi ha temes que estan conjunts, en dislexia, en TDA, com dèiem abans, acostumen a ser entre un 12 i un 15% de nens que tenen dificultats d'aprenentatge a les aules.
Mm-hmm. Explica'ns una mica com va aquest programa que heu desenvolupat des d'aquí, des de la Universitat de Vic, el Neurecanum. Explica'ns com funciona, què busqueu, què feu i com ho treballeu precisament per intentar donar un cop de mà a aquestes persones.
Doncs des de fa molts anys, conjuntament a la Universitat de Barcelona i en Josep Maria Serra Grabulosa, un altre investigador de la Facultat de Psicologia de la UB, vam participar, ho hem estat treballant i vam liderar un projecte de recerca que l'objectiu era això, fer primer una detecció precoç dels nens que tenen dificultats d'aprenentatge, i després, al veure que no hi havia eines que eren especialitzades per a aquests nens que tenien discalculia, vam decidir crear-ne una que permetés practicar, no, aquests nens i buscar estratègies de compensació. I per fer-ho el que vam voler és aplicar la part de gamificació o de jocs que els nens els hi permeten, no, fer activitats de manera més divertida perquè es motiven més a fer els reptes, col·laborant, tenint els seus personatges que van evolucionant, i d'aquesta manera, de manera divertida, veure com ells mateixos van compensar les seves dificultats. I d'aquí va acabar aquest projecte que estava finançat per Recercaixa, vam creure oportú que no es quedés en el calaix, que no fos un projecte de recerca, una prova pilot, que està molt bé i veiem que és efectiva. I és per això que des de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya i Universitat de Barcelona, vam decidir crear aquest spin-off, que es diu Neureka Lab, que el que ens permet és seguir treballant i desenvolupant aquests projectes amb aquests nous aplicatius i que la gent, tant els professionals, les famílies o les escoles, ho puguin utilitzar per la detecció i per la pràctica de les dificultats d'aprenentatge.
Més enllà de del reforç de professionals com vosaltres que els hi podem donar a aquests nens, clar, des de casa, per exemple, què se'ls hi pot fer? Quin cop de mà se'ls hi pot donar, per exemple, a través del joc? Quins jocs serien recomanables per estimular-los, matemàticament parlant?
Doncs hi ha molts, i depèn de l'edat, en el fons. La important és que, perquè inclús coses que poden semblar que no són matemàtiques, però que fa seqüenciació els hi pot ajudar. Per tant, és molt interessant també la part, evidentment, digital, no? Com nosaltres estem creant productes digitals, però també existeixen jocs de taula que els pot permetre practicar això, inclús podem parlar del dominó, no? Que han de saber reconèixer els números i ordenar-los, o podem fer sèries. Per tant, hi ha moltes activitats i, de fet, ja n'estan fent moltes en el col·legi. L'important és que si podem fer que aquests jocs també estiguin a casa, serà un reforç a més a més. Però, evidentment, l'important és que el temps sí que fem a casa per fer aquest reforç sigui limitat. Que sabem que té una dificultat, no ens centrem a que tot el dia el nen o la nena estigui fent activitats amb aquest objectiu, que també realment puguin fer joc lliure.
Interessant, curiós, com dèiem, també desconegut, aquest trastorn de l'aprenentatge, ara com ens deia el Sergi, amb el qual s'ha de conviure, perquè és com és la dislèxia de les matemàtiques, com hem dit al principi, s'hi ha de conviure, però per sort hi ha aquestes alternatives de compensació, i més ara amb la tecnologia, que tot ens ho posa molt més fàcil per fer la vida també més fàcil a aquestes persones. Sergi Grau, moltíssimes gràcies per haver-nos-ho explicat, aportar una miqueta de llum a aquest trastorn d'aprenentatge. Avui, que és el Dia Internacional, hem cregut que era un bon dia per parlar-ne. Moltíssimes gràcies, que vagi bé, molta sort, i gràcies per la feina que feu.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Fem una pausa, 3 minuts, i tornem de seguida amb més notícies en xarxa. Fins ara.
Notícies en xarxa. L'actualitat de més a prop.
La xarxa de comunicació local.
Diumenge 7 de març a l'Auditori, la banda municipal de Barcelona rep el director suís Philippe Bach en un programa que evoca el passat bèl·lic del segle XX.
Un viatge per territoris soviètics, alemanys i francesos a través de les obres de Glier, Wagner, Baespi i Miló.
Entrades a la venda a auditori.cat.
Semblava impossible tenir veu, estudiar, treballar. Semblava impossible decidir sobre els nostres cossos. Semblava impossible tenir els mateixos drets. I a tu, què et sembla impossible? 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Fèiem, fem i farem polítiques feministes. Diputació de Barcelona.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Els cúmuls de galàxies. Com ja sabem, l'univers està format per galàxies, però aquestes galàxies no es troben distribuïdes a l'atzar, de qualsevol manera, sinó que, degut a la seva força gravitatòria, s'agrupen i formen estructures cada vegada més grans. En primer lloc, les galàxies més properes formen cúmuls de galàxies. Aquestes agrupacions acostumen a tenir diverses desenes de galàxies brillants i centenars de galàxies més petitones. Alguns cúmuls són dispersos i altres són molt més concentrats. I entre galàxia i galàxia hi ha una important quantitat de gas, és el gas intergalàctic. Els cúmuls, a la seva vegada, també s'agrupen entre ells i formen supercúmuls galàctics. Es tracta d'enormes sistemes de grans dimensions. Ara bé, la separació entre supercúmuls no està clara, perquè entre ells hi ha filaments de galàxies que els uneixen. Així doncs, a gran escala, l'univers té forma de teranyina o d'esponja, amb zones gairebé buides de galàxies i zones plenes de galàxies i de cúmuls galàctics. La nostra galàxia, la Via Làctia, juntament amb la galàxia d'Andròmeda i les seves veïnes, formen el que anomenem el grup local de galàxies, és el nostre grupet local. Aquest grup, juntament amb altres grups, forma el cúmul de galàxies de Virgo. Es diu així perquè la major part de galàxies es troben en aquesta constel·lació, la de Virgo. I aquest supercúmul forma amb altres cúmuls el que en diem el gran supercúmul local, es diu l'Aniakea. Fa pocs anys que es va batejar, eh? Què significa paradís en hawaià? Per tant, vivim en un paradís.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa. Edició matí. Amb Vanessa Raja.
D'aquí una estona comença una nova edició de l'Info Local, la trobada entre professionals de les ràdios i televisions locals adherides a la xarxa i que serveix per compartir impressions i per establir estratègies de futur. Avui amb la vista posada amb la renovació de la xarxa, tant pel que fa a la imatge com pel que fa a continguts, i en voler saber més, anem cap a les instal·lacions de Reconvert, cap a Granollers. Allà tenim un equip de BOTV amb en Dani Agudo i en Jaume Ventura. Molt bon dia, Dani, explica'ns.
Molt bon dia, doncs sí, som a Roca Umbert, fàbrica de les arts de Granollers. En concret som a la sala de concerts 9B1 d'aquest recinte i el que es farà aquí a les 10 del matí començarà, serà l'Infolocal 2021. Aquesta trobada de televisions i ràdios de proximitat de Catalunya, i el que farem ara és parlar ràpidament amb el cap d'estratègia de la xarxa, amb Marc Melillas, aquest paraigua que aglutina totes aquestes televisions i ràdios locals. Marc, com explicaríem el moment que viu avui en dia les ràdios i les televisions locals?
Bé, primer de tot, bon dia. Bueno, estem vivint com tota la societat. És un moment de crisi que suposa la pandèmia de la Covid-19, i penso que els mitjans locals, doncs, estem donant la talla a la mesura de prestar un servei, d'informar la ciutadania d'allò que passa a casa nostra d'una forma propera, planera i directa, i prestant un servei en unes condicions que són molt difícils, però estem aquí, estem explicant les coses que passen, i jo crec que aquesta és la millor notícia que podem donar. I avui, de fet, ens trobem aquí al MAC. De fet, el MAC es va celebrar el mes de novembre, es va celebrar en unes condicions en què tot es va fer 100% telemàtic, i ara en aquest infolocal, que el tornem a celebrar, aquest espai, que és un espai de concertació ja clàssic de les ràdios i de les televisions locals de Catalunya, ho fem d'una forma mixta. De fet, seguint totes les mesures de seguretat que ens recomanen, diguéssim, les autoritats sanitàries, doncs comencem a obrir la presencialitat en aquestes reunions, que són necessàries per poder plantejar els reptes de futur que tenim com a sector.
Quins són els temes, Marc, que es parlaran en aquest Infolocal 2021? Què tenim sobre la taula?
Aviam, tenim diferents temes, que són els que hem de treballar amb les mateixes ràdios i televisions. L'esperit de treball conjunt és bàsic en les metodologies de treball de la xarxa, i el que anem a plantejar ja és la programació que arrencarem tot just després de Setmana Santa, a partir del 6 d'abril, i començarem també a treballar els eixos de la programació d'estiu. Dintre d'aquest espai també hi ha la presentació a les entitats del que ha de ser la nova imatge de la xarxa, nova imatge que comencem a posar en funcionament a partir del 6 d'abril i que ha d'atacar la continuïtat de tota aquella programació que fem conjuntament les ràdios i televisions de la xarxa.
Parlar de futur en aquests moments d'incertesa sempre és complicat, però quins són els camins que hauria de seguir la xarxa i totes les televisions i ràdios locals com a cap d'estratègia, estratègies que se seguiran en un futur a mig i llarg termini?
Sí, bé, aquesta és la segona part, diguéssim, d'aquest infolocal, abordar des del que és el pla estratègic que es va aprovar el mes de novembre, doncs, dintre dels plans d'eficiència, les lògiques de coproducció que ens poden permetre millorar sobre els eixos del pla estratègic, que és màxima proximitat, més directe, el directe com un element clau de la promoció. De fet, tota la programació que fem conjunt amb les entitats, el directe cada cop és més present, i de fet doncs, les lògiques en què vosaltres mateixos des de BioTV participeu en els processos de coproducció cada cop es fa més en directe i menys en programes enregistrats. Aquests elements claus, la tecnologia cada cop també ens permet obrir nous processos de producció més eficients. El 5G ja el tenim aquí, la possibilitat de fer realitzacions sense moure unitats mòbils i movent només les càmeres és una realitat que també ja han començat a experimentar algunes televisions, com BTV per exemple ho va fer en el grec, i per tant hem de veure com implementem totes aquestes eines per poder prestar millor encara els serveis que donem als nostres ciutadans, als nostres espectadors i oients de ràdio. A partir d'aquí, la banda tecnològica, com ens permet millorar per tant processos de producció, però també hem de parlar de com a xarxa, com a mitjans, si podem establir les línies de futur. I això en l'àmbit de la TDT, com hem definit en el pla estratègic, passa per la construcció d'una OTT de la televisió local, per tal que, amb una visió a llarg plaç, estem parlant d'aquí al 2030, les televisions puguin fer aquesta migració de la TDT a l'OTT. Cada cop més la ciutadania consumeix continguts audiovisuals a través de les plataformes i, per tant, el món local no pot quedar al marge d'aquesta realitat i, per tant, una aplicació que agregui tots els continguts que produeix el món local és essencial per garantir la continuïtat de la televisió, de la comunicació local. És en aquest sentit també que pensem que els fons de recuperació europeus, els Next Generation, poden ser una palanca per contribuir a aquest canvi. I aquest és també un tema clau que hem de parlar avui aquí a l'Infolocal. I per últim, també tindrem un punt per fer l'anunci, conjuntament amb el MAC, del que són la segona edició dels recuperats premis de comunicació local i de la nova edició del MAC que tenim prevista pel 29, el 29 de setembre.
Moltíssimes gràcies, Marc Melillas, cap d'estratègia de la xarxa. A les 10 començarà aquest Infolocal 2021 amb aquest paraigües de la xarxa que engloba més de 30 televisions locals i 140 ràdios.
Doncs moltes gràcies per aquesta prèvia d'aquest Infolocal, que com dèiem doncs és a punt de començar d'aquí una estoneta aquí al Racó Verd de Granollers, i hem comptat amb la col·laboració dels nostres companys de BioTV. Moltíssimes gràcies, Dani, que vagi molt bé, molt bon dia.
Bon dia.
Notícies en xarxa, els primers en explicar-te la informació més propera.
Ja han passat més de 15 dies de les eleccions del 14 de febrer, 18 dies, i una de les notícies, un dels titulars que ens va deixar aquella nit electoral va ser el fet que el PDeCAT quedava fora de la cambra catalana. No va aconseguir cap diputat. Era un dels titulars, com dèiem, que deixava aquella nit, i òbviament una situació que generava moltes reaccions i també que havia de generar moltes reaccions. Òbviament, la setmana posterior d'aquestes eleccions, tothom volia recollir aquestes impressions, volia recollir aquestes reflexions, però des del PDeCAT ens deien: deixeu-nos que primer pensem què ha passat i després ja parlarem. Doncs bé, ha arribat aquest moment de fer anàlisi i avui el farem amb el portaveu d'aquest partit, en Marc Solsona, que és alhora alcalde de Mollerussa, que el tenim a distància, el tenim a Mollerussa. Ens estem acostumant tant ja a les entrevistes a distància. Alcalde, Marc, què tal? Molt bon dia, que ja no ens sorprèn ni molt menys. Què tal? Com estem?
Hola, molt bon dia. Bé, molt bé.
Veu demanar 15 dies de gràcia per poder pensar, per poder reflexionar i per poder analitzar tot el que va passar el 14 de febrer. Ara ja han passat aquests dies. Quines conclusions traieu de tot plegat?
Bé, nosaltres el que vam demanar és fer una anàlisi xerè tot plegat, perquè una, la campanya no és una campanya a l'ús, va ser una campanya també en plena pandèmia, vull dir, va doncs de situacions de context molt complicades. Nosaltres també vam tindre pocs mesos també des de la formalització del trencament amb Junts per posicionar la marca, problemes de confusió també amb la marca també en aquest últim tram. Posicionar una candidata nova en 3 mesos és molt difícil, ho vam aconseguir. Estàvem allà mateix, considerem que nosaltres amb una miqueta més de temps haguéssim pogut tenir representació, i penso que era molt necessari, no pel PDeCAT, sinó pel país, tindre aquests contrapesos també ideològics al Parlament de Catalunya per poder fer aquest seguiment, fiscalització i contrapès polític amb un Parlament que s'està lateralitzant molt i que en aquestes composicions de futurs governs evidentment faltarà el contrapès del PDeCAT, del Partit Demòcrata, perquè vam dir fa temps que seria una legislatura molt ideològica, de model, i nosaltres el que hem anat a fer és una aposta molt programàtica pel model de país. I és aquí on fem la reflexió de que, malgrat reconèixer que els valents han sigut dolents, que som una força extraparlamentària al Parlament de Catalunya, no al Congrés de Diputats, malgrat no hem aconseguit els objectius que volíem com a organització, com a formació política, creiem que l'anàlisi de com ha quedat tot fa més imprescindible que mai que hi hagi la veu i la mirada del PDeCAT en aquesta nova etapa política. Per tant, el dia 14 res acaba, tot comença pel PDeCAT i nosaltres només dediquem esforços i temps a reformular com podem tindre aquesta veu extraparlamentària per tornar al Parlament el més aviat possible i articular-ho en positiu, perquè nosaltres sempre hem dit que hi érem i som, perquè existim i tenim fortalesa municipal al Congrés i també tenim una veu sòlida en la societat civil i hi serem, seguríssim.
Clar, arriben uns anys complicats en el sentit que, clar, quan es perd l'altaveu de la Cambra Catalana, del Parlament, òbviament es perd un altaveu important. Ara bé, aquella nit va anar malament a molts partits, però tots els analistes deien la gran diferència, per exemple, entre Ciutadans, que va tenir una mala nit també, i el PDeCAT és que el PDeCAT té una base municipalista molt potent, molt forta, ajuntaments, molts regidors, i això serà la taula de salvació del PDeCAT en el que podrien dir una travessia del desert parlamentària, per dir-ho així. Veuen realment o veieu realment que aquesta és la vostra taula de salvació, conservar aquests regidors i aquests alcaldes que ara teniu?
Bueno, és una taula no de salvació, és una taula de continuïtat de projecte. És a dir, igual que diem que el 14 res acaba i tot comença, tampoc podem condicionar-ho tot estrictament al que seria el món local. El món local és una peça superimportant del nostre partit, ja ho era, i ara tampoc, tranquil·litat, que ven 2 anys i pico per les eleccions municipals, hem d'articular-ho tot molt bé, hem d'enfortir les estructures internes, hem de reposicionar molt bé el que som, el que volem ser, i a partir d'aquí, nosaltres, doncs fer-ho. Has dit una cosa abans, Vanessa, si em permets el matís, dius, heu perdut l'altaveu parlamentari. És veritat. Però la pregunta que ens fem molts, jo era diputat de Junts per Catalunya aquesta legislatura, dius, el PDeCAT no ha tingut altaveu parlamentari tampoc en els últims anys. Potser fruit també de la problemàtica que hem tingut a l'hora de reposicionar el projecte, la marca, el partit polític, ha sigut que durant molts anys, fruit de la nostra generositat per construir Junts pel Sí i Junts per Catalunya, hem cedit una percepció de difuminada del que seria el partit, vale? I això ara ho han pagat a l'hora que han volgut recuperar les regnes del projecte. Per tant, ho analitzem en tots els contextos, però de cop i volta, diguem-ne que hem de continuar picant pedra per tindre presència al Parlament de Catalunya. I condicionar-ho tot al món local és una estratègia, però nosaltres som un partit de Catalunya en general, que som capaços de tindre bona estructura local, com tindre bona estructura supramunicipal, com tindre bona estructura i bons actius al Congrés Espanyol, i també hem de fer un seguiment parlamentari que el farem ara al Parlament de Catalunya, encara que no tinguem representació. El partit és tot, i el model de país és un model de país amb majúscules. No són 947 micromodels de país en funció del municipi. I aquest també és important que també sapiguem donar aquesta perspectiva més potent de la incidència d'aquest contrapès polític que el PDeCAT és important que faci aquests anys, perquè es trobarà a faltar, tothom trobarà a faltar la nostra veu i mirada, i molts sectors que no hem d'oblidar. Hi ha hagut un 50% d'abstenció. Això vol dir que no només hi ha blocs independentistes o blocs, diguem-ne, unionistes. Ara hi ha un bloc molt gran, que és un bloc abstencionista important. Cap a on canalitzarà això? Un rebuig cap al govern? Un rebuig cap a què? Cap a on anirà això? Qui sabrà llegir aquest bloc abstencionista? Nosaltres vam tindre temps per poder llegir aquest vot reactiu contra el govern, o la gent que estava enfadada amb el govern per les mesures, per la pandèmia, per mil coses, no va anar a votar? Es va anar a votar només amb clau nacional? Es va anar a votar... Són incògnites que hem d'anar desvetllant i hem d'anar mirant on han afectat. I per tant, nosaltres, com que veiem que hi ha aquest carril central de l'independentisme i del sobiranisme i de la política catalana està lliure, doncs el que hem de fer és, en bona política i en bones arts, intentar ocupar-lo amb el bon sentit de la paraula.
Llavors entenc que acuses a Junts d'usurpar, de fagocitar el que és part del vostre projecte, de trepitjar-vos, en certa manera, tot aquest trajecte que heu fet junts?
No, jo no acuso ningú, les coses són com són i no cal donar més toms. Nosaltres dedicarem temps a parlar del PDeCAT i no parlar de ningú més. El que, simplement el que hem dit és que és evident que hi ha hagut una confusió de marca, és evident que la confusió en qui no ha beneficiat ha sigut el PDeCAT, i aquesta, i tot això és un element més per tindre en context en l'anàlisi de les coses. Per tant, aquí jo no acuso ningú, si de cas jo felicito a tothom que ha aconseguit bons resultats electorals perquè la gent els ha votat, i nosaltres, com que som demòcrates, quan ens voten, hosti, pensem que la gent, si pensem que quan ens voten la gent vota bé, quan no ens voten també hem de pensar que la gent vota bé. Per tant, hem de fer una lectura crítica del perquè, del sentit del vot, però no podem obviar una, dos variables, que són una, la confusió de marca, i un procés de que durant molt temps, des del mes de gener l'any passat, que si anem junts, que si no anem junts, que si farem, si no farem, que si les llistes, que si quotes, que tot un tema que nosaltres des del primer dia sabíem de que es rebutjava la coalició i es va voler estirar tot el procés, diguem-li, de confluències, no sé si per intentar que nosaltres no ens mobilitzéssim, perquè mentrestant es pogués fer l'altre partit nou, ni idea. Però en qualsevol cas, és, les coses són com són. Aquí hi ha hagut diferents estratègies, n'hi ha que els han sortit bé i n'hi ha que no ens han sortit bé. Bueno, doncs ho assumim, i com que som gent d'ordre, de gent ensenyada, que fem autocrítica, intentarem analitzar i dedicar molt temps a explicar el que som, el que representem i el que volem pel nostre país, i no només de ser un actor opinador sobre el que fan d'altres formacions polítiques.
Va faltar generositat per part de les dues parts, eh? Potser en tot aquest procés de anem junts o anem junts, com ho fem?
Nosaltres, Vanessa, ja ho hem explicat moltes vegades. Pel Partit Demòcrata no era el problema. El problema era, al final quan nosaltres al gener ja parlàvem de la CUP de les coalicions, era perquè enteníem que érem dos partits diferents i hi havia dos models de país diferents. Que nosaltres no podíem diluir-nos i deixar d'existir el partit perquè perdèiem no unes sigles, sinó que perdèiem una manera d'entendre com es configura el nostre teixit productiu, economia productiva, model d'escola catalana i mil coses que hem anat treballant aquesta campanya electoral. I, per tant, dius, com que érem dos models, volíem una coalició, perquè el reconeixement de dos subjectes polítics diferents que es podien posar d'acord per projectes comuns pel nostre país. En el moment que això no és possible, doncs nosaltres reafirmem el nostre subjecte polític, que és el PDeCAT, i a partir d'aquí articulem i fem política. Ens ha faltat temps per explicar-nos. Estàvem llegint una partitura que el país potser encara no està del tot preparat per poder-la llegir. Aquí s'ha volgut el component emocional, el tema repressiu, antirepressiu, presons, exili, ha tingut i té encara una força molt brutal en el que és el bloc, en el electoral nostre. El concepte d'independència, quan nosaltres som un partit independentista, diem que no podem enganyar la gent, no diem que no, que potser no hem sabut explicar-ho prou bé, de que moltes proclames que s'han fet aquestes últimes setmanes i mesos han sigut proclames de parador i no seran efectives. Per tant, nosaltres que diem, intentem posar una mica de seny i ordre en un moment molt complicat, hipercomplicat, amb un estat en contra, però amb una realitat, diguem-hi, social, econòmica i també política al nostre país, que requereix de forces que no els hi tremolin les cames, que tinguin clar el model de país que volen, que defensin en què han de defensar, començant pels Mossos, passant per l'economia productiva i no assenyalant, només hi fent acció, diguem-hi, de confrontació, que penso moltes vegades estèril, que no ens aporta res, i en uns moments hipercomplicats, en funció de com quedi aquest govern, ens hi juguem al futur dels 5-10 anys del nostre país, i jo penso que hem de ser d'una manera o altra i serem, està claríssim.
M'agafo aquestes paraules de confrontació estèril. Us heu penedit mai del que va passar amb el trencament del partit? Allò, haguéssim anat junts, i si, aquella reflexió de...
No, què hagués passat? No, és que no especulem. Les coses són com són i han perdut molt temps especulant i només estan fent balanços de supòsits que no són reals. Dos no poden anar junts si un no vol.
Qui no volia dels dos?
Ho hem dit, des del primer moment qui rebutja la coalició electoral, des del minut 1, perquè no en volen saber res de cap vinculació jurídica amb el que representa el PDeCAT, és llavors els responsables de la Crida Nacional, i després en el trànsit a l'estiu, que es van configurar amb el nom de Junts per Catalunya, amb totes les derivades que va passar també amb el nom del partit. Per tant, dius, ja està, és igual, són les coses, tothom és, ha de ser responsable dels seus actes, i nosaltres hem volgut entendre que la política es pot fer d'una altra manera, que les confrontacions al final el que porten és divisió i al final no hi guanyi ningú, però en qualsevol cas jo quan parla de confrontació no parlava entre partit, sinó parlava d'una confrontació política, diguem-hi Catalunya-Espanya, en un context global, que és el que ens ha de reposicionar. Nosaltres el que estem fent és aquesta reflexió en majúscula i molt, molt crítica, però molt en positiu, perquè és que, t'ho torno a dir, el carril central del catalanisme, de l'independentisme, el carril central del que seria la bona governança del nostre país, aquest equilibri contrapès de model tan important, necessari en qualsevol democràcia, ha quedat lliure. I, per tant, com articulem que això pugui tornar a tindre visualització parlamentària en el futur?
Quin valor té aquest més del 50% de vot independentista que ara mateix hi ha dins del Parlament? O hi haurà, vaja, quan estigui conformat?
Home, de fet, és el 52% que la gent ha votat. Bé, home, és una molt bona notícia pel bloc independentista. Nosaltres ens estem contents i també ens sentim a contribuir, perquè també se'ns compten els nostres, en aquest sentit, els nostres vots, que també ens han, la gent que ens ha votat. Per tant, nosaltres, pel que convé, ens compten, pel que convé, no ens compten. És una cosa també curiosa, digna d'una anàlisi, potser més a fons, d'alguns. Però, en qualsevol cas, és una bona notícia, superem. És veritat que el percentatge de participació és el que és, però el que diem, però si acceptem les regles del joc, aquí s'ha aconseguit més del 50% dels vots. Per tant, hi ha una majoria palpable a les urnes, vale, sobre una manifestació, sobre un posicionament polític del nostre país. Això és millor que fa 3 anys amb aquests percentatges, i és millor que mai. Per tant, és una oportunitat històrica també en aquest sentit per visualitzar i projectar la reivindicació nacional a tots nivells. Ara el tema és com ho faran, com s'utilitzarà, com ho voldrem fer, si amb el model d'Esquerra, amb el model de la CUP, amb el model de Junts, o amb un intentant posar aigua al vi dels comuns, o com ho farem, això? Bueno, doncs aquesta és la tasca que els hi ha otorgat la ciutadania amb aquests partits, i nosaltres, no des de l'oposició, perquè som extraparlamentaris, sinó des de fora del Parlament, però utilitzant els nostres canals locals, supramunicipals, de Congrés Espanyol i també polítics com a organització, doncs intentarem també posar la nostra opinió, contrapunt, a tota aquesta dinàmica que sorgeix ara.
Una de les feines que tindreu aquests propers... És que queden 2 anys, per les municipals, que sembla molt, però després en política tampoc és tant. És retenir tot el personal que teniu a la base, els ajuntaments, els regidors, evitar fugues, conservar tot aquest poder que teniu a nivell municipalista?
I sumar.
Ho veieu possible?
Sí, evidentment. Els municipis tenen una idiosincràsia molt diferent que el que seria la política municipal, per tant no es pot tractar el món local igual que amb una política nacional en aquest sentit, i sumar, i a llocs on no tenim alcaldies ara intentarem aconseguir gent per també fer llistes i que n'hi hagi, i sumar. Nosaltres som un partit que volem aportar a la suma, i per tant no tenim, i volem desinstal·lar-nos d'una percepció que s'ha fet des del primer moment amb tot el tema de com ens anàvem, diguem, emancipant, de només pensar a veure qui podem perdre. No? Escolta'm, i si anem a fer un projecte en el qual també anem a guanyar, i anem a guanyar complicitats, anem a guanyar gent compromesa, i anem a guanyar, diguem-ne, a través de la veritat del projecte i del model, noves mirades, per què no? Tothom ho intenta articular i ho fa. Nosaltres també, com els primers, i a més tenim una xarxa territorial molt potent com per poder-ho fer. I tenim una qüestió que és molt bona en política, que és el factor humà. I el factor humà en municipals hi compta molt. Evidentment que cadascú pot haver gent que marxi, com va marxar al seu moment, evidentment pot haver gent que vingui, com hem tingut també altres de militants en el partit. És una manera de crear, quan les coses se sacsegen totes, no? Et posen en una situació de que bueno, és una qüestió de mirada, del got, no? És com el veiem mig ple o mig buit. Nosaltres hem proposat que el veurem mig ple perquè tenim possibilitats, actius i valor polític com per poder-lo mig ple. Des de l'autocrítica, reconeixent els errors, però sobretot reformulant ideològicament aquest projecte i aquest model de país, que penso que és supernecessari que quedi palès quan la gent, en el temps, dius 2 anys són molt o molt poc. No sé, són... Mira què ha passat en 2 anys. És una eternitat també en política. A saber el que passarà, a saber mil coses. Nosaltres el que hem de fer és no només fer aquesta mirada a 2 anys, sinó que tenim mirades, diguem-ne, a més anys, i tenim mirades a més curt termini per poder articular política. I això penso que us ho podrem anar desgranant. Aquest dissabte tenim Consell Nacional. En el Consell Nacional, diguem-ne, farem anàlisi, informe de la direcció, anàlisi dels resultats i una proposta de com articular el full de ruta, i de manera, i sense pressa però sense pausa, que es diu, doncs articular en els propers setmanes i mesos, diguem-ne, horitzons diguem-ne, de futur que estiguin bé. Jo estic optimista en aquest sentit.
Ja ho veig, ja ho veig. Dies després de les eleccions que surti un pal de paller del partit com és Artur Mas, dient que qui sap el que pot passar en el futur, pel que dèiem ara, no? Doncs que poden canviar molt les coses, un possible apropament a Junts, de nou, això? És un as que podeu tenir a la màniga per no se sap quan?
Torno a dir, per qualsevol cosa han de voler dos que vulguin, ¿vale? Per tant, ja s'ha demostrat com ha anat la cosa fins ara. Ens podem fer trampes al solitari, podem pensar que seria, o que bé que seria que poguéssim, o sí, no, escolta, nosaltres de suposicions ja sabem com, on ens han portat les especulacions. Nosaltres teníem una obligació com a partit i com a direcció d'articular i fer que el subjecte polític que es diu Partit Demòcrata tingui pes polític i capacitat d'influència política en el nostre país i arreu. I això és el que treballem nosaltres, en clau nostra en aquest sentit. No perquè hem vist de que nosaltres a tercers o deixar el nostre futur en mans de segons qui, diguem-ne que tampoc no seria en aquest cas una bona manera, perquè ja ho hem vist com funciona. Per tant, com que ja ho hem vist no passa res. Però en positiu, jo respecto sempre el que diu el president Mas, però igual que respecto puc no compartir-ho a vegades, i en aquest sentit veurem el que passa. Si seria millor, clar, hauria sigut millor tot al principi d'una manera, però quan no ha sigut també ens podem dir tot, però les coses són com són, i ara som en què nosaltres necessitem muscular-nos internament, mirar-nos nosaltres per a veure si el que representem té espai, té força, té capacitat i factor humà per tirar endavant, i a partir d'aquí sumar mirades, veurem amb qui o no.
Ens queda, en 30 segons. Marc, et diu el nas del futur govern. Qui serà? Amb qui es farà acord? Un bloc sobiranista potent, un bloc d'esquerres, o no et vols arriscar a fer una porra?
No, el meu nas em diu que tindríem un parlamentari i vaig equivocar-me, per tant, no en aquest sentit no puc fer-ho. En qualsevol cas, penso que estiguem molt atents perquè el que sí, i ara en sèrio, ens juguem al futur del país, i aquí hi ha un tema de model i la territorialització d'esquerres de la política catalana que pot provocar, diguem-ne, un element disruptiu que a mi em preocupa de cara a articular models de país.
Veurem què és el que passa, perquè encara queda molta negociació per davant. Pocs dies, però molta negociació. Marc Solsona, portaveu del PDeCAT, també alcalde de Mollerussa, que ara també tindràs més temps per dedicar-te a l'alcaldia i al teu municipi.
Era un tema d'organització. Jo sempre he sigut organitzat i, per tant, cap problema.
Moltes gràcies, que vagi molt bé. Seguim en contacte. Molt bon dia.